ciutat. Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Bon dia i benvinguts a la ciutat d'avui dimecres, 22 de gener, són les 10:04. Ens hi posem com cada dia a aquesta hora aquí a la ciutat, des d'ara i fins a les 12, amb aquest temporal Glòria, encara com a argument principal d'aquest magazín de matí. De fet, l'última hora ha empitjorat la situació a alguns municipis. De seguida parlarem amb el primer tinent d'alcaldia i portaveu del govern a Calella, Josep Torres, però també ho farem amb el primer tinent d'alcaldia i portaveu del govern de Malgrat de Mar, el senyor Jofre Serret. Com sabeu, el temporal s'han portat dos ponts entre Blanes i Malgrat, el pont per on passen els vehicles, però també el pont per on hi circula el tren. Abordarem aquestes qüestions ràpidament en un programa avui en el que també parlem d'olis essencials. De fet, ho farem amb la infermera Noemí Arasa, amb la que conversarem els nostres estudis d'aquí a uns moments. Olis essencials per l'hivern. I segurament amb alguna recomanació interessant que ens farà la Noemí. I avui també ens visiten l'aula de música Can Llobet, l'equip directiu, la Lourdes Bartrolí i l'Anna Ginesta, per parlar d'aquest inici de nou trimestre i també de les activitats que porten a terme. Això a la primera hora, a partir de les 11 farem tertúlia. Debatrem de temes de ciutat avui amb el Miquel Campó i amb el Josep Maria Gallar, el Jaume Torrent i amb el Xavier Gamell. Salutacions de qui us acompanya, com sempre, a aquesta hora del matí. El meu nom, Sònia Montanyola. El primer que fem és saludar el portaveu del govern a Calella, el primer tinent d'alcaldia, Josep Torres. Senyor Torres, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia per dir alguna cosa, no?
Per dir alguna cosa, exactament. Tot i que hem de dir que potser la nostra ciutat, Calella, ha estat de les menys perjudicades d'aquest temporal, tenint en compte, per exemple, el que ha passat aquestes últimes hores a Tordera, Blanes, Malgrat.
Sí, efectivament. Nosaltres, potser una mica per l'orografia que tenim, doncs estem una mica més resguardats i hem tingut la gran sort de que les coses que hem patit, que, bueno, també són importants, diguéssim, no? Mm-hmm. Perquè sempre que hi ha algun problema d'aquest tipus i aquestes pluges com que no estem acostumats, doncs, diguéssim, quan hi ha una esllavissada, doncs descontrola una mica tot. Mm-hmm. Però, bueno, certament, Malgrat, Pineda, Tordera, han patit molt més que nosaltres.
En el cas de Calella, quina és la diagnosi ara mateix aquí a la ciutat, regidor?
Bé, curiosament, hem tingut els grans problemes els hem tingut aquesta nit, mm-hmm. quan ja pràcticament això ja anava una mica cap a baix, no? Bàsicament, doncs, tenim tres grans incidents importants per nosaltres. Un al carrer Sant Joan, que és que ha caigut una paret mitgera sobre la teulada del número 23, i ja també han caigut coses al carrer, hem hagut de tancar aquest carrer. Ara, fa qüestió d'una mitja hora, una cosa així, ja s'havien personat allà els serveis tècnics i estaven valorant com s'havia de fer, fins i tot ja s'estan preparant, doncs, gestionant perquè hi hagi un paleta que pugui sanejar tot això i podem obrir una altra vegada aquesta part del carrer Sant Joan.
Perquè el que ha caigut és el...
Ha caigut la mitgera. O sigui,
una mitgera.
Els edificis hi ha mitgeres que protegeixen de l'aigua, i llavors ha caigut, ha trencat un muret i hi ha coses que han caigut al carrer, a tros d'aquesta mitgera. Llavors, clar, s'ha tancat. De fet, aviam, s'ha tancat pels cotxes, però després s'ha fet un pas perquè la gent pugui passar per la banda esquerra. Vull dir que en aquest sentit, en la circulació de les persones, no hi ha problema, El que passa és que, clar, això són coses que, com no saps mai, s'ha d'intentar sanejar el més aviat possible per evitar que caigui algun tipus de roca, alguna cosa que pugui fer mal, no? Després també hem tingut, doncs, dues esllavissades, que seria poder per com ha anat la cosa, el més típic, a la carretera Ussabinyà, a l'entrada aquí a l'entrada de la...
Sant Quirze?
Sant Quirze, efectivament, no em sortia la paraula.
Sí?
Doncs hem tingut una esllavissada de terra, ha caigut un arbre, pedres, terra, en fi, s'ha tallat la carretera, i llavors aquí s'ha hagut de fer, doncs, s'ha hagut de tancar, òbviament, i llavors s'ha pogut fer un bypass per dintre de l'urbanització per tal de que la gent pugui moure's i pugui sortir i entrar de l'urbanització. S'estan preparant les tasques de neteja. Aquí ens hem de posar d'acord amb la Diputació, perquè hi ha una part que és de la Diputació, i després l'última esllavissada, és la segona, diguéssim, és a la pujada de Can Carreres. Gairebé que és típic també a vegades que ens passa aquí. Hi ha hagut una gran esllavissada, i potser és més important encara que l'anterior que us he dit, hi ha arbres, hi ha terra, on ha baixat una part del talús, i en aquells moments la brigada hi està treballant per tal de netejar i sanejar tot allò. I la previsió és que en tot el dia s'estiguin fent treballs per aquí, perquè es veu, o sigui, ha sigut bastant important, eh? Llavors, les entrades i sortides de Can Carrer s'han de fer per la banda de Pineda. Aquestes serien, diguéssim, les tres grans incidències que hem tingut. Després hi ha cosetes petites, que acaben una petita cornisa, el mobiliari urbà mogut, en fi, tot aquest tipus de coses que el vent doncs ens ha perjudicat d'aquesta manera.
La Riera, que també ha fet patir, la Riera que va esperar.
La Riera també, però com la Riera la tenim bastant controlada, la gent, si se'n recorda, abans de que es feia el soterrament i sempre tenim algun disgust, doncs el fet d'estar canalitzada, i molt ben canalitzada, penso jo, doncs ha aguantat molt bé. O sigui, clar, normalment quan venen aquests aiguats i quan no són ni tan importants com aquest, el que fem sempre per previsió és tancar la riera. Llavors s'ha fet com sempre i no hi ha hagut cap incidència. El més important de tot això, al final, és que no hi hagi problemes amb les persones. O sigui, que no hi hagi cap problema de que alguna persona hagi pres mal, de cap de les maneres, no? Llavors, això, les coses materials sempre se poden arreglar. La gent, les persones, si són ferides, doncs és un problema, no?
Els nanos han estat un dia i mig sense anar a l'escola. Potser diu que hi ha gent que se n'ha fet un gran massa d'això. No sé què en pensa vostè, regidor.
Els hi podem donar la raó, Vull dir que normalment, quan tu veus com evoluciona la cosa, clar, cada un té la seva opinió i pot decidir doncs, de que s'ha actuat amb massa previsió. Però quan tu tens doncs, una incidència com la que has tingut del temps i tens sobre el paper els informes tècnics i te diuen que la cosa pot anar molt malament, doncs el que penses, com he dit abans, és en les persones.
Clar,
per tant, ens agrada passar-nos a previsors que no és quedar-nos curts. Mm-hmm. Perquè, efectivament, home, tampoc va ser tan com poder s'havia valorat. Però també el cert és que aquesta nit, en principi, les dades i els informes tècnics no ens deien que aniria tan malament, i aquesta nit, per exemple, el final de Glòria ha sigut bastant complicat, no?
Bueno, el final de Glòria diu vostè, però els mapes sembla que amenacen una nova tanda de tempestes avui a la tarda, no?
La informació que nosaltres tenim aquí al Maresme,
Sí.
Perquè, clar, si parlem de Catalunya sí que hi ha la cosa molt complicada en algunes contrades. Però aquí al Maresme, en principi, no. En principi, la informació que tenim en aquest moment, clar, només podem parlar de la informació que té en el moment aquest. Si d'aquí mitja hora canvia, haurem de donar una altra informació, però en aquest moment la informació que tenim és que la cosa va normalitzant al llarg de tot el dia.
Esperem-ho. El temporal de mar sembla que també amaina.
Amaina, el que passa és que el temporal sí que trigarà una mica més. La mar, poder, de tot el que ens ha passat, la mar és la que ha tingut més problemes.
Sembla que hi ha un xiringuito al Bahari, tenim entès, que sembla que els hi ha entrat l'aigua, no?
Sí, ha tingut una trompa, ha caigut, hi ha hagut un corriol que tenen per passar de fusta, amb el vent ha donat un cop a al vidre, la patat, i llavors ha entrat la sorra. Vull dir que ha sigut com, a vegades passa, no?, que no és directament que faci mal la tempesta, sinó que a vegades són algunes coses que estan mal col·locades o que no es retiren a temps i que provoquen doncs una entrada i a partir d'aquí ja tot es descontrola. I és el que els hi ha passat, si tenen danys. Però vull dir, tal com ha anat tot i tal com estava la mar, que hi havia onades enormes, la cosa jo fa l'efecte que ho ha estat passant bé dintre de tot.
Molt bé, tinent d'alcaldia, doncs gràcies per atendre'ns.
Vinga, gràcies.
Seguirem en contacte doncs perquè els nostres oients estiguin doncs al dia.
Ei, quan vulgueu, i nosaltres de totes maneres també avisarem a la població i a vosaltres en el moment que tinguéssim alguna informació que contradissin això que jo acabo de dir, que la cosa va millor. Si tenim informació, automàticament la donarem.
Molt bé, senyor Torres, gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia, gràcies.
Bon dia.
Doncs ho heu sentit en paraules de Josep Torres, aquestes allavissades i caigudes d'arbres als accessos de les urbanitzacions de Sant Quirze i Can Carreres. El vent ha provocat el despreniment d'elements de la façana d'un edifici del carrer Sant Joan. Entre Església i Jovara el tram s'ha acordonat i tallat el trànsit. Tampoc, recordeu, es pot circular pels passos de la Riera Capaspre i el Rirany d'Estrades. I avui s'han reprès les classes als centres educatius de Calella després de la suspensió decretada aquest dilluns. I si heu de fer servir el transport públic, doncs atenció, perquè la cosa està força complicada. El temporal deixa afectacions a diverses línies de Rodalies de Catalunya. L'R1, que és la nostra, està interrompuda. La circulació de trens entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes, a més, es circula per via única entre el Masnou i Mataró. El servei resta restringit a un tren per sentit. L'R3, no circulen trens entre la Garriga i Puigcerdà. A la R2 Nord, interromput el servei entre Sant Celoni i Massanet-Massanes. Els trams amb circulació de trens amb demores que poden superar els 30 minuts. L'R4, amb retards d'uns 15 minuts a aquesta hora del matí. És un 10:15, estem a l'espera de poder parlar amb el primer tinent d'alcaldia, en aquest cas de Malgrat, el senyor Jofre Serret, perquè ens doni l'última hora. Aprofitem per fer un repàs a algunes portades de la premsa d'avui. Diu al punt a la seva portada alerta màxima, amb una fotografia a la portada del punt del riu Unyà. El periòdico també diu Espanya lidera l'adeu a les tèrmiques de carbó. També a la portada, doncs, aquest temporal Glòria amb el litoral arrasat. I la Vanguardia, doncs, també fotografia de portada per al temporal Glòria. I a la portada també diu que el govern central sabé atenuar el delicte de sedició. Diu, en aquest cas, la portada del diari La Vanguardia. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, El País diu que el govern planteja rebaixar les penes per sedició, i a El Mundo hi llegim que el govern prepara l'amnistia encoberta de Junqueras. I ara sí, tenim en línia el primer tinent d'alcaldia, portaveu del govern a Malgrat de Mar, el senyor Jofre Serret. Senyor Serret, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Si es pot dir bon dia amb aquesta situació que estem vivint
vostès,
al territori.
Sí. Vostès l'han patit i de valent. De fet, aquesta nit el temporal s'han portat dos ponts entre Blanes i Malgrat de Mar. Senyor Serret, ens pot fer una diagnosi de quina és la situació d'emergència en aquests moments a la seva població?
Bé, la situació és que tenim moltes zones afectades, nombroses afectacions en algunes vies i també pel que fa al litoral, però evidentment, com comentàveu, aquests dos ponts d'una gran infraestructura que han patit aquesta afectació. De fet, en aquests moments estem anant a fer la visita amb el vicepresident Pere Aragonès, amb el delegat del govern i també amb representants del Consell Comarcal, que volen veure també in situ quin ha estat aquests danys que ha produït la tordera. El cabdal del riu ha anat pujant durant la nit, ha anat augmentant i, a més, doncs, ha provocat un desbordament en la zona del Pla de Grau, que en concret l'aigua ens arribava fins al camí de Bas Bages. És una extensió de terreny molt important, i la valoració amb tots els ets i uts, per dir-ho d'alguna manera, no la podem fer exactament amb magnitud en aquests moments, perquè no es pot comptabilitzar, però sí que ja podem avançar que seran de grans dimensions.
Està també tallat, de fet, tallat no, absolutament destruït, aquell pont tan estret que uneix les poblacions de Blanes i Malgrat, no? Senyor Serret, és aquest, no?
Sí, és el pont estret de la via B-1001, és el que està destruït, així com el pont de la Renfe, del tren, també ha quedat malmès, destruït, les vies han quedat penjades, i per tant avui i durant un temps ara ens tocarà treballar de valent per poder restituir tot això, que no serà cosa fàcil, però evidentment entre totes les administracions treballarem per establir la normalitat. En el municipi també tenim la riera de Sant Genís de Palafolls, que ha provocat esllavissades amb un tram que està dintre del municipi i que s'han portat un seguit de vehicles que han quedat també a dintre de la riera. i hem d'avaluar, com deia, aquesta situació i també les inclemències meteorològiques de les properes hores.
Mm-hmm. Parlem d'una línia del tren, l'R1, que és una de les més transitades de l'Estat. Clar, el fet de que s'interrompeixi la circulació en aquesta línia, això afectarà a molts viatgers. Imaginem que s'haurà de suplir a través d'autobús, no?
Bé, sí, les comunicacions, evidentment, les haurem de restablir d'alguna manera. En aquests moments no hi són i evidentment, les comunicacions entre Malgrat Blanes per R1 i RG1 són de les més importants i, per tant, haurem de veure com resolem aquesta situació.
El fet de que queden les vies descalçades, és a dir, que s'hagi de reconstruir el pont una altra vegada, senyor Serret, ens anem a una obra molt important que no es pot fer en 4 dies.
Així és, el restabliment és una infraestructura importantíssima, no és una gestió a l'administració local només, i per tant, per això avui hi ha de minut zero les diferents administracions competents. Estem aquí en el tram zero, per dir-ho d'una manera, de l'episodi, per veure com haurem d'actuar i com actuarem amb la màxima celeritat.
Pensen declarar la situació que vostès estan patint com a catastròfica?
Bé, estem en contacte permanent també amb la resta de municipis de la Llera del Riu, la Tordera, i per tant segurament haurem de fer la valoració conjunta per veure si fem un comunicat i una valoració dels desperfectes amb una catàstrofe general.
El riu Tordera en aquests moments està controlat, senyor Serret, o continua baixant amb abundància? Ho ha baixat una miqueta al capdalt del riu?
Un segon de res.
Sí. El senyor Serret, que en aquests moments doncs,
sí,
està...
Estem baixant del cony.
Sí, està acompanyat de...
Doncs, mira, ara mateix estem veient...
De Pere Aragonès, digui'm.
Que és el que tenim, sí. I evidentment doncs, està desbordat en gran part del municipi.
Del municipi, en aquest cas, de Tordera o de Malgrat?
De la Tordera, sí. Veiem perfectament com hi ha un desbordament fins a la via de Mas Bages,
sí.
En el que hi ha el riu enxamplat, i, per tant, hem d'anar veient i amatents què és el que passarà en les properes hores i veure com va evolucionant. La previsió és que torni a ploure i ara mateix, doncs, per sort, malgrat no és una zona que sigui habitada, i, per tant, hem de veure com va evolucionant també al llarg de la tarda i de la propera nit.
Molt bé, senyor Serret, el deixem en companyia de Pere Aragonès i tot l'equip doncs, perquè facin aquesta valoració. Moltes gràcies per haver-te la nostra trucada. En aquests moments que sabem doncs, que tothom els està trucant doncs, per poder conèixer de primera mà el que ha passat aquí al municipi. Gràcies, senyor Serret. Bon dia, gràcies. Doncs ja ho heu sentit en veu del portaveu del govern a Malgrat, primer tinent d'alcaldia, Jofre Serret. La situació és molt complicada, en aquest cas per aquesta caiguda d'aquests dos ponts entre Blanes i Malgrat. Són les 10:22, anem a plató. Avui parlem d'olis essencials perquè la vida continua i perquè la ciutat continua. Amb la infermera Noemí Arasa. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat. Prepara't. Amb InLingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. InLingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Rètols Planes. Noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes. Telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Xacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clic que m'agrada. I comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Jo crec que no hem triat millor dia perquè vingui la Noemí Arasa, que és infermera. Hola, Noemí, bon dia. A parlar-nos d'olis essencials, que a mi m'han posat una miqueta, perquè la voràgina de les redaccions d'informatius, de ràdios, de televisions, a aquesta hora bullen per aquest temporal Glòria que sembla que no ens vol abandonar, eh? Que bé.
Atacada.
Deixa'm olorar. A veure si baixa una miqueta les pulsacions de les tres. Avui parlem dels olis essencials d'hivern. Entenc que d'olis n'hi ha per cada estació de l'any, Noemí?
De fet, olis essencials n'hi ha ja no només per tots els... les èpoques de l'any, sinó per diferents afeccions. I pots fer un treball de medicina, si vols dir, en funció d'olis essencials.
Els olis essencials, a partir de què neix un oli essencial? Com el feu, l'oli?
Com...
jo no. Però, els qui el fan?
Els qui el fan.
Com el fan?
Mira, els qui el fan, els olis essencials és extreure d'una planta, que pot ser des de l'arrel, des de la tija, les flors, les fulles, es fa una destil·lació, i aquesta destil·lació n'hi ha una part aèria i una part líquida. Uh-huh. Aquesta part aèria és el que després es converteix en l'oli essencial.
La part aèria.
La part...
que és la,
hi ha
que,
una part...
la que està per damunt del terra.
La part que està per damunt.
D'acord.
No, planta. Quan es fa un arrossegament de vapor, el procés és amb un alambic, com si fessis ginebra, no que jo n'hagi fet, però la idea de que es fa amb un alambic, i llavors el que es fa és escalfar aquesta planta amb aigua termal, i llavors el que fas és separar. N'hi ha una part que era líquida, que és un hidrolat, que es pot fer servir també, i n'hi ha la part de l'oli essencial, que són molècules de molt baix pes, llavors puja. I llavors aquesta part, n'hi ha una part aromàtica, que és la que tu sents.
Que no la deixo d'olorar, a veure si fa
bé. I que llavors que és el que nosaltres olorem, i llavors n'hi ha una part que és liposoluble. Això vol dir que es barreja amb greixos i llavors... ingressa dintre del cos.
Ja.
De diferents maneres.
Vaja, que és complicat.
Bueno.
D'aquí el preu, ara entenc el preu dels olis essencials.
Val.
Que dius, perquè clar, fer... l'elaboració sí. és molt costosa.
A veure, per fer un quilo d'oli essencial, pensa que n'hi han, a veure...
Avui ens n'han aportat molts.
Avui n'hi han molts i sí, em sembla sí. que encara ens farem un lío. N'hi han des de 10 mil·lilitres, n'hi han alguns que són de... A veure, aquesta, la revins ara. Bueno, n'hi han des de 10 mil·lilitres, 5 mil·lilitres, n'hi han alguns que són de 2 mil·lilitres.
Ja.
No es fa perquè sí. Vull dir, n'hi ha, per exemple, un quilo d'oli essencial de clau, són 7 quilos de botons de clau.
Un litre.
Un quilo. Per fer un litre, sí.
Són quants quilos de...?
7. Però per fer la rosa de Damasc es necessiten 4 tones.
Déu-n'hi-do.
Llavors, amb això també té funció doncs, els preus.
Com podem aplicar els olis essencials al nostre dia a dia? Un oli per cada cosa?
Un oli per cada cosa. N'hi ha grups d'olis. Mm-hmm. Els grups d'olis venen segons en funció del quimiotip. Ara... El quimiotip... Sí.
Explica'ns-ho bé, això.
Sí.
Perquè
no, tranquil·la.
Ja saps tu que la gent de peu aquestes coses...
No, però per això és important. Sí. Per exemple, un eucaliptus. Un eucaliptus, dius, un eucaliptus en planta, el que és en planta, tu te'n vas al bosc i agafes eucaliptus, i, bueno, és eucaliptus. Però n'hi ha diferents tipus d'eucaliptus, diferents quimiotips. Què vol dir? Que n'hi ha molècules
sí.
que estan, tenen un tant per cent més elevat amb un tipus d'eucaliptus o amb un tipus amb un altre.
Uh-huh.
I, per exemple, un eucaliptus globulus no l'aplicaràs absolutament mai amb canalla petita.
Val.
Inclús pot ser perjudicial.
Uh-huh.
I n'hi ha un altre que és molt més segur, que és el radiata, i llavors aquest és de més ampli espectre. N'hi ha més gent que pot acceptar-lo.
Val.
Per exemple, si vols, pots ensumar un...
A veure...
Pots ensumar un i l'altre.
Sí.
Les olors ja són diferents.
Sí. I aquests de què són? Representa?
Espera. Que aquest té... Això és eucaliptus.
Val.
N'hi ha aquest eucaliptus, que és el glòbulus.
Uf! És boníssim, això. Val. Clar.
I llavors...
Aquests són els d'hivern, Noemí?
Són d'hivern. El que t'he portat, bàsicament, són coses d'hivern.
Clar, aquest no, potser no és tan
és
fort.
És diferent.
És diferent, sí, sí.
Llavors, les accions són més o menys agressives.
Ja. Yeah.
Per tant, una persona... Me'n vaig una miqueta, però hi torno. Mm-hmm. Una persona de que vagi a comprar un eucaliptus s'ha de fixar... Bueno, aquest no facis cas, perquè aquest està en un idioma que no podem entendre. Però s'ha de fixar... que estigui quimiotipat. Això vol dir que et digui, si és un eucaliptus, que et digui quin tipus d'eucaliptus
ja.
és. Per tant, són els olis essencials són segurs en la mesura que tinguis una mínima idea del que estàs treballant.
Clar.
Un romaní. T'estic parlant de
però olis... Però se suposa que si tu vas amb un professional, clar. Amb una biobotiga, etc, hi haurà algú que te dirà, doncs
sí,
mira,
home,
això o allò,
en
no?
Principi, clar. En principi, clar. Sí, clar. Sí. Però tu pots anar a algun lloc i dir, doncs, agafa un eucaliptus. I n'hi ha vegades, jo mateixa, he agafat, un eucaliptus, i l'agafo. I després dic, ostres, no m'ho he mirat.
Clar.
Que això és, bàsicament, perquè sàpiga la gent que n'hi ha zones segures i zones menys segures. I que sí, que els olis essencials a nivell de casa en pots utilitzar, com tot, sabent què estàs utilitzant.
Val.
Que no és com tenir una planta o una infusió. Que així tot també, amb fitoteràpia també es treballa. Mm. Però les concentracions, clar, un oli essencial és l'essència, és la màxima potència d'acció d'aquella planta.
Això ho apliquem a casa amb un difusor?
Es pot aplicar de diferents maneres. La manera més segura i per iniciar es pot fer amb un difusor. Em porta el difusor,
sí,
però sí. Està una miqueta així...
De fet, n'has portat un, no?
Sí,
tu?
El que passa que...
De fet, ara totes les farmàcies se'n poden comprar de difusors,
Sí. Els difusors aquests, el que està molt bé, abans es feia amb els cremadors.
Ja. Yeah.
Els cremadors el que feien és anul·lar totalment l'essència.
Clar.
I a més, jo no només anul·lar-la, sinó que a més podia ser tòxic. Es feien amb mesures petitones, però sí. Bueno, i el que tenen molt de bo els difusors són que estan ja calibrats. Si no n'hi ha aigua, es para.
Ja. Clar, això va barrejat amb l'aigua i va traient un vapor.
Sí, va fent el vapor.
Va fent el vapor.
Tot i que siguin lipolítics, o sigui, que són solubles amb greixos
sí.
o amb un oli vegetal oli d'oliva d'ametlles o amb un oli de coco o, o amb una crema de karité. A via aèria sí que és quelcom que es barreja, perquè bàsicament el que vas traient és tota la part d'aroma.
Val, ara l'hivern.
Ara l'hivern.
Què podem posar a casa?
A casa.
Perquè ens vagi bé.
Perquè ens vagi bé a quin nivell?
Se suposa que ara, després d'aquest temporal glòria, ara vindran les grips, ja ho veuràs tu. Perquè no estem en fase d'epidèmia encara, però espera d'aquí uns dies.
Sí.
Constipats, grips... ara que ve aquesta època de vies respiratòries...
importants.
Importants, què podem posar a casa que ens vagi bé?
Que ens vagi bé. Doncs el que podem pensar a nivell de planta mediterrània.
Sí.
En què podem pensar? Podem pensar en una farigola.
Sí, en un romaní.
En un romaní. L'eucalipto no és nostre, però l'hem adaptat.
Clar.
I llavors, com també afecta d'antisèptic d'ambient, o un arbre de te, que els arbres de te són una miqueta més...
Té. Sí, a veure.
Les olors aquestes són més fortes.
Ai, però és molt bona, eh?
Els olis de te. Es pot fer servir també un pi.
Pi. Clar, tot el que sigui amentolat, no?
Un pi, un avet, el que passa que llavors és fer decidir, per exemple, del que... Jo, si vols...
Perquè podem fer un poti-poti o no?
Podem fer un poti-poti. Va. Si vols, podem fer... Podem donar un poti-poti per ficar amb un difusor.
Va. Què podem posar?
A veure, jo el que he portat, allò, com general, i després es poden variar coses, agafar... De l'arbre de te, dues gotes. Apunta, apunta.
Apunto, eh?
Sí, sí, apunta.
Arbre de te...
Dues gotes.
Vale, dues.
Romaní verbenona.
Verbenona.
Verbenona, és un tipus de sí? romaní. Perquè sí? amb els romanís també... Com que n'hi ha diverses espècies, diversos quimiotips, no espècies. Llavors, aquest és el més segur.
Val.
Dues gotes.
Dues gotes.
A l'eucaliptus, al radiata, 5 gotes.
Radiata, eh?
Sí.
5 gotes.
I la farigola, linalol.
Mare meva.
No!
Linalol.
Sí. Mira.
A veure.
Aquí ho tens apuntat.
Linalol, val, molt bé.
A veure, si ho tens apuntat és perfecte. Una gota.
Una gota.
Llavors, amb això, el més adequat és posar-lo amb un recipient de vidre, de ceràmica. No posem-ho mai en plàstic. Si ho fiquem en un difusor directament, doncs això amb 150 d'aigua, perquè és molta aigua, ja està bé, llavors el posem. Això a nivell ambiental va bufant. Pensa que també va en funció de les habitacions, i això sí que ho hem de regular nosaltres. A 150 mil·lilitres més o menys d'aigua es calcula que són per una sala gran, important.
En el cas de no tenir difusor, ho podem posar damunt del radiador, per exemple?
Es pot posar damunt del radiador, però el posaries amb un
difusor també, allò que penja per posar una miqueta d'aigua.
Sí, o amb un bol gran, sí. Un bol de de ceràmica, es pot fer, es pot posar. Pensa que, com que no té poro...
Però
no
li posem una miqueta d'aigua o no?
Sí, li poses aigua, no el posis directe. Més que res perquè és més segur. I si per lo que sigui, te n'oblides. Va baixant l'aigua. Si el deixes només amb els olis, et quedarà com... Et quedarà reduït i llavors et farà com una pasta.
On podem comprar els olis?
Olis essencials. Es poden comprar en farmàcies.
Sí.
Es poden comprar en biobotigues. Va. Biobotigues, amb parafarmàcies. El que és important, ho hem parlat així de costat, però el que és important és saber quina planta és, quin tipus és, i llavors, què més? En general també et diuen on està, si es pot utilitzar de forma oral o no, o sigui, prendre. Hi ha algunes que sí que es poden prendre. I n'hi ha algunes que no, d'olis.
D'olis n'hi ha de més qualitat i de menys qualitat?
Sí.
Vull dir, perquè per internet em pots comprar de molt cars o de molt barats.
Clar, per internet, jo sé quin laboratori és, sí que em podria comprar.
Ja.
Però generalment, els olis essencials, quan t'arriben a casa, si no tens l'etiqueta, si no tens l'etiquetatge, no pots saber si és un oli essencial. I n'hi ha vegades que són olis essencials barrejats amb olis vegetals. I llavors...
Aquí perden l'eficàcia.
A veure, tindràs una olor i n'hi ha una altra cosa, tindràs l'olor però no tindràs l'efecte terapèutic.
A l'habitació dels nens, què
hi A l'habitació dels nens. A l'habitació dels nens, sí, tenim nens constipats.
I boquetes, i tos, i
per nens de més grans de 6 anys, menys de 6 anys, 3...
No sé.
T'ho dic per una cosa. Molts dels olis no estan recomanats, hi ha olis que no estan recomanats per menors de 3 mesos. Per, què és? Menors de 3 mesos, menors de 3 anys o menors de 6, inclús n'hi ha de 7.
Ja. Yeah.
Amb el difusor, el que tenim l'avantatge de que podem posar-ne i mitja hora abans de que els nanos entrin a l'habitació, tancar-lo.
Val. I els preparem l'habitació i el tanquem.
I la tanquem, no la tanquem hermètica, la deixem mig oberta, que tinguin l'aroma... Mm-hmm. Però que no tinguin la furtó.
I què els hi posaries?
Sobretot quan hi ha canalla, hi ha nanos que... Sí. Hi ha canalla petita de 3 anys dormint amb nanos de 6 o
sí,
de 7.
Sí, sí, i tant, Vull dir,
això està a l'ordre del dia. A veure, els nanos, a l'hora d'anar a dormir, a mi m'agrada, a mi particularment, sí? M'agrada molt posar una lavanda. Per què? Perquè els fa baixar, calma. Els fa calma. Una radiata, un eucaliptus radiata, que és el que hem dit que és el més segur, ja hem portat que siguin segurs. I potser agafaria també una taronja.
Val.
Que abans m'has comentat.
Jo és que feia unes classes de ioga que quan acabàvem la terapeuta ens posava una miqueta d'oli essencial de taronja aquí i era com... És que de veritat és que és com flipant.
I a més...
La sensació era tan bona.
I la taronja, n'hi ha una taronja, n'hi ha taronja amarga, n'hi ha taronja dolça. Uh-huh. El que jo suggereixo és una dolça.
Sí.
O inclús una mandarina, que també n'hi ha. I les dolces, les taronges, tots els cítrics, el que generalment fan és equilibrar els estats d'ànim.
Yeah.
Si n'hi ha nanos que estan molt amunt, molt despendulats, sí? Els poden baixar. I si estan allà mig tristois, els poden pujar.
I els hi podem posar també així la pell una miqueta, no?
Mira, amb pell, amb canalla petita, tendim a posar a planta de peu.
Ah, vale.
La planta del peu el que fa és una absorció, et va... es dona a torrent pulmonar sense passar pel fetge.
Per tant, m'estàs donant la teoria aquella de que si et poses bisbaperuc als peus i amb uns mitjons no tens tos?
Sí.
Això és veritat?
Sí.
Perquè això ho he llegit jo i he pensat que això
és un cuento xino. No, no és un cuento xino. El que passa que el Vix té uns mentolats molt forts.
Ja. Yeah.
I tot i que ara, bueno, amb la teva època i amb la meva època, ens ficaven
ja
dics a tot arreu i és igual.
A davant, a darrere.
A davant, a darrere.
Però tu feia el seu efecte, eh?
Sí, el que passa que ara, clar, al veure com és d'agressiu per la canalla, ens la juguem menys.
Ja.
I llavors el que fem és, aquestes gotes que puguis decidir, un nano que està amb mocs. Li pots ficar un pi, però li pots posar una gota barrejada amb una radiata i barrejada amb...
No una cosa tan forta com és el bisbaperuc,
clar.
No?
Mm-hmm. I llavors això el barreges o amb una crema. A mi m'agrada agafar un oli de karité, sí. Una crema de karité perquè és neutra.
Clar.
És greixosa, és neutra i no interfereix.
Mm-hmm.
O oli de coco, que ara n'hi ha moltes cuines que n'hi ha oli de coco.
Ara hi ha molta gent que cuina amb oli de coco.
Doncs una cullerada d'oli de coco, prepares amb un bol petitó de vidre mateix, li poses un parell de gotes...
I li fregues els peuets.
I fregues peus.
Ah, mira'm.
El que és important és no posar-lo directament.
Molt bé. No tenim més temps avui, que anem molt pillats.
No passa res, tranquil·la.
La gent que et vulgui... preguntar, es vulgui posar en contacte amb tu, com ho pot fer-ho, Noemi?
A veure...
No sé si ara...
Si ara et poses amb compromís...
Sí, t'he posat amb un compromís
No, poses amb un compromís, no.
Val. A través de xarxes, potser?
A través de xarxes, el telèfon. Jo sóc un desastre pel meu telèfon, tu el tens.
A través de xarxes, busqueu Noemi Arasa,
i la trobareu... Sí, és el general, però bueno, això i també... no sé jo si ho puc dir o
digues,
no puc
digues,
dir.
I tant.
Que en principi estem muntant tallers,
sí?
Precisament n'hi ha un taller ara d'hivern, fem aquest dissabte,
però
el fem al centre de Balon.
A on? Aquí a Calella?
Aquí a Calella.
A on és això?
Al centre Avalon, que és a Cervantes, Cervantes amb Jubara.
Molt bé, amb Jubara. A quina hora el feu?
De 10 a 1.
I la gent s'ha de poder
inscriure? Sí, s'ha d'inscriure. A veure, en principi, sí, bueno, n'hi ha avui, demà, n'hi ha
el telèfon. Al centre poden anar-hi, no?
Sí, sí, sí.
Al centre Avalon, entre Cervantes i Jubara, un taller de 10 a 1.
De 10 a 1, en principi, mig minut.
Molt bé.
Perquè sé que vas molt pillada de temps. En principi, el que farem serà una ampliació d'on venen olis, una miqueta d'història, on venen els olis, i llavors a nivell de molt més detallat quins tipus d'olis podem fer servir i farem alguna cosa de formulació més ortodoxa.
Ja ho sabem, eh? Aquest dissabte. Molt bé, Noemi. Un altre dia, a veure si podem fer-te venir amb una miqueta més de calma.
Tranquil·la.
Que no tinguem aquesta glòria,
la glòria
aquí damunt del cap. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i avui tenim doble entrevista. Parlem amb les noies de l'Aula de Música Can Llobet. Fins ara.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter@Ràdio Calella TV. Participa.
Ràdio Calella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Ràdio Calella.
Textos, àudios.
107.9.
Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Prepara't. A Minlingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar fem un contenidor pels que no volen reciclar. No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter@Ràdio Calella TV. Participa.
Ràdio Calella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Ràdio Calella.
Textos, àudios.
107.9.
Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Hem parlat d'olis essencials per baixar una miqueta les pulsacions i la música que amaina les feres. No sé si el temporal Glòria també, Lourdes Bertrolí, què tal?
Bon dia.
Anna Ginesta.
Bon dia.
Per què no toqueu una miqueta i a veure si aquesta Glòria ens abandona ja d'una vegada, eh?
Sí, sí.
La música té aquests efectes terapèutics també, home, no sé si amb el temps. Bueno, de fet, els índios ja feien els seus balls, eh? Per invocar la pluja.
És ancestral, la música ancestral, és ancestral.
Sí. Doncs potser haurem de fer algun ritual, no?
Mira, la música és celestial i és terrenal i és de tot, però el que passa és que el món també va per un altre costat.
Bueno, i com que ens l'estem carregant d'aquesta manera...
Per això,
doncs,
vull
clar,
dir que ni músiques ni res, no?
Heu començat ja el segon trimestre. Uh-huh. A l'Ola de Música, què tal aquest inici de trimestre, noies?
Home, doncs bé, de fet, mira, ara abans de venir pensava, què li diré, que és una mica més pausat que el primer i que el tercer, perquè, de fet... Jo recordo fa uns anys que en una de les entrevistes, sí, em deies, però quina activitat, no?, que hi ha sempre a l'escola.
Molta,
no?
Molta.
I per tant, era com que no t'ho creies, que hi havia molta activitat. I és cert, o sigui, hi ha molta, molta activitat, i a més el que passa és que en el nostre cas, a més de l'activitat diària, setmanal, tenim activitat, diguem-ne, els caps de setmana, que és quan es fan les coses, no? Per tant, hi ha èpoques que són molt, molt potents, no? Uh-huh. Llavors, el primer trimestre ho ha estat molt, i quan inicies el curs dius, més o menys com anirà això, i van sortint coses també imprevistes o de propostes d'altres escoles o altres realitats, no? I per tant, el primer trimestre ha sigut molt, molt dens, molt dens. El segon sembla que no hi haurà tanta activitat, però déu-n'hi-do, perquè ara te la direm i diràs, home, això
no,
és
no,
poca.
Segur.
I doncs si el segon és poca i n'hi ha molta, el tercer...
Ja ho rematem tot. Però després els profes, us aneu de vacances molt de temps? Us ho diuen, això? Que sou molt afortunats.
Bueno, precisament nosaltres per vacances moltes vegades tenim concerts i activitats, yeah, també, vull dir que, yeah, no és ben bé el nostre cas. No som el professorat, diguem...
Però us ho diuen això, els profes?
Bueno, sempre
que tenim moltes vacances.
Sí, clar, sí, és, sí, evident, però entre la comunitat educativa sabem molt bé com respondre, clar, a això, no? Perquè és veritat que hi ha unes diguem-ne, unes hores de... No li vull dir la paraula estrès, però sí que és veritat que hi ha moltes coses molt puntuals, i jo parlo des del nostre col·lectiu, no?, que és que és el que et dic, o sigui, hi ha moltes hores que fem que són extraescolars realment, i caps de setmana, que això no es comptabilitza.
Bueno, aquella feina,
no?,
que no es veu, no?
Nosaltres tenim molta feina a casa de preparar repertori, de fer arranjaments, uh-huh, de fer molta previsió del que seran, doncs, després els nostres concerts. Uh-huh. I clar, això és una feina que no es veu, però que hi és i és molt important. I llavors, no tenim tantes vacances, perquè moltes les utilitzem per preparar-nos el que seran les nostres activitats i events.
Mm. Abans del Nadal veu anar a fer audicions per les escoles.
Sí.
Què tal, això?
Això ha sigut
un... És la primera vegada que ho feu?
Sí, és la primera vegada que ho fem, i no serà l'última, perquè la valoració és molt positiva, tant per part de les direccions i professorat de les escoles com per part del nostre claustre. Ha sigut molt interessant d'entrar in situ, anar tot el professorat amb els nostres instruments i fer... Van fer tast d'instruments a les escoles, per tant, tot un matí es dedicava... Estàvem tots repartits en diferents aules,
sí,
i aleshores cadascú amb els seus instruments, i passava diguem-ne, tot primària, no? Tot primària anava passant, i per tant, i després acabàvem amb un concert dels professors, no? I ha sigut superbonic per veure...
Va ser una manera maca també perquè els nens, els infants, descobrissin instruments que no estan massa acostumats a veure. Mm, normalment ells coneixen potser més un piano...
La flauta, la guitarra i el piano,
exacte,
no?
Exacte, els que són més populars. No, sí. Però, clar, allà hi vam anar amb saxos, i vam anar amb trompetes, i vam anar amb violoncels, i vam anar amb tota la corda fregada.
Bueno, és que vam anar tot el professorat. I això també és un luxe, perquè som 14, vull dir que...
Clar, i els nens, per això, per ells va ser un descobriment.
Sí, no, va ser molt, molt interessant. I llavors també és el que jo comentava, no?, que és aquesta manera de... diguem-ne, d'integrar-nos també realment, no només a la població, que ja sabeu que sempre hem estat diguem-ne, col·laborant amb tot el que hem pogut, sí, sinó que entres allà on realment hi ha la llavor, no?, diguem-ne, on tant els nens són ells que han de motivar-se i demanar de poder fer música i de descobrir aquest món, no? Uh-huh. I sovint és un tema que a mi, quan em sap una mica de greu, perquè a vegades ja saps de la realitat de nens i nenes que voldrien fer música i a casa o no poden per qüestions econòmiques o no és el seu interès, o... I per tant crec que ha estat molt bé que ens hagin vist, i fins i tot també et diré, no només per famílies i nens, sinó també per la comunitat educativa, perquè a vegades el mateix professorat no valora el fet de tenir una escola com la que tenim aquí a Calella, no?
Has dit nens que potser econòmicament no poden. Aquests nens poden venir a l'escola? Hi ha manera, a través de l'Ajuntament?
Mira, nosaltres diguem-ne, és un tema que...
Jo sé que vosaltres sou molt sensibles amb aquest tema.
Sí, clar.
I de fet, a la vostra escola hi ha gent que no pot i
sí.
Bé.
Sí,
i bé.
Vale, no? Perquè nosaltres, diguem-ne, el punt social forma part de la nostra realitat, sí. I nosaltres per nostre sempre valori, que, o sigui, no volem que per aquest motiu la gent deixi de fer-ho. El que passa que, clar, nosaltres hem de valorar molt bé això i també sabem què podem oferir i què no podem oferir, no? Per fer això, llavors, diguem-ne que és una situació que se'n parla i hem de veure què. Però, d'alguna manera... Clar, nosaltres hem estat, per exemple, a vegades vacant a persones que no han pogut a nivell coral o a nivell de grups...
Grupal, a nivell grupal,
no?
Que és on no podem encabir millor.
Clar. Perquè, clar, nosaltres també hem de tenir en compte la nostra realitat. Nosaltres no deixem de ser una empresa que nosaltres, clar, cobrem per el que treballem.
Per la feina que feu.
I, per tant, nosaltres no som una empresa que té beneficis, no és tot això, no? Aleshores, hem de vigilar molt bé. Però, clar, la nostra política interna també hi ha aquest aspecte social, que hi ha estat des de sempre, no? Però, clar, precisament l'any passat, recordo, no?, de fer una entrevista amb la regidora de Benestar Social de Calella, dient, passa aquesta realitat. Nosaltres, com a empresa, podem assumir una sèrie de coses que ja les fem, però hi ha altres que no. Aleshores, clar, d'alguna manera em van comentar que si ve alguna realitat de familiar així, doncs que el que hem de fer és passar per Benestar Social.
Clar, derivar-ho a través de l'Ajuntament,
no? I aleshores
no?
Que ja es veurà, no? O sigui, llavors, per part nostra, jo puc dir el que fem nosaltres i fins a on podem arribar, però hi ha moltes parts que no hi podem accedir perquè és que no podem, no?
Mira, ara hi ha imatges dels vostres alumnes, no?
Sí.
En alguns d'aquests concerts.
Fa temps, fa molts anys.
Això és a la plaça de l'Ajuntament, no?
Sí, això és a la plaça de l'Ajuntament. Sí, això fa dos anys.
Teniu orquestra, no?
Això és a la Big Band.
Això és a
la Big de l'escola.
Això és el final de curs de fa dos estius.
Això són els grups corals.
Això sí. Sí, sí.
El que és molt important en tots aquests anys que fa que anem és que hem anat ampliant en formacions i amb això amb la Lourdes n'estem molt, molt orgulloses perquè era el nostre objectiu.
Sí.
I tenim molta diversitat d'agrupacions, des de la Big Band, que aquí entra més el públic jove, adult, tenim un grup de combo, que s'hi treballa la improvisació, ja més enfocat a...
Bueno, i temes de jazz.
I temes de jazz... Uh-huh. Cadascú pot trobar el seu estil a l'escola. Tenim una orquestra de corda que també està funcionant molt bé. L'any passat vam interpretar la flauta màgica, aquest any farem el pirgin. Tenim guitarres, en tenim moltes, i tenim les formacions corals que són molt potents i fan moltes activitats. O sigui que estem molt contentes del recorregut, clar, que hem fet a nivell d'escola.
No, i perquè... els grups instrumentals que també hem apostat.
I grups instrumentals que hem apostat perquè els petits ja tinguessin un espai grupal, instrumental, per poder-se expressar i no només fos partitura, i ja tocareu a casa amb l'instrument. I això ens ha funcionat molt bé. I bueno, ens estan sortint coses molt maques també amb els petits.
Molt xules. Sí. Sí, mira, per exemple, hi ha un grup que el que estàvem parlant abans, no?, aquest aspecte de social, no? O sigui, això és una, diguem-ne, una aposta constant que sempre hi és com paral·lela. De fet, sempre jo he dit, no?, que ja m'ho han sentit a dir en altres entrevistes, que és el fet de coeducar, no? I nosaltres estem educant des de la música, però estem educant persones, tant des de nens com adults. I aquí, ja sempre ho he dit, tenim tot el ventall de la societat, des de nens de 3 anys fins a gent de 80 anys,
sí,
no? Per tant, aquí tens molta... I cadascú amb la seva realitat, cadascú amb el que ve. I, per tant, diguem-ne, és molt xulo quan cadascú pot anar trobant el què, i també educant valors, que és el que diem, no? I, per exemple, el que dèiem, no? Grups d'aquests que ja són més adolescents, que ja estan tocant i tal, a més, un dels grups instrumentals, el dia 9 de febrer anirem a tocar amb un acte benèfic també a la Fundació Marpi a Pineda, no?
Okay.
I això no és només que van a tocar, sinó que tu també els hi potencies, escolta, anem a col·laborar i que puguin tenir, llavors... Clar, i amb una il·lusió, o sigui, diguem-ne, és que jo no sé allò que diuen que és l'ou o la gallina el primer, jo no sé què és el primer, si la il·lusió de tocar, la il·lusió de col·laborar, en qualsevol cas, la fusió fa que es fa molta il·lusió. I, per exemple, en aquest concert l'estan esperant en candeletes, i després també agrair les famílies com s'impliquen, com faciliten... Bueno, és això, no? Una família.
La Lourdes, en aquest cas la Lourdes, perquè ara t'estava mirant, sempre parles de més, però vosaltres també quan parleu també s'us il·lumina molt, la cara. No sé si sou conscients de...
Saps què
també
passa?
D'això,
Jo el que vull dir i el que vull transmetre és que tant la Lourdes com jo, com tots els professors que treballem a l'escola, és vocació i professió.
No, està clar. I llavors, és que si no hi hagués una vocació, clar, no la podíeu fer, aquesta feina.
Llavors, és una cosa que la tenim a dins i quan estem fent les nostres activitats és que ens ho passem molt bé. Clar. Sí que hi ha moments que anem estressats com tothom.
Com tothom.
Però és una cosa que surt de dins. Sí, i llavors sí. T'ho passes molt bé. I a més, quan veus els resultats de llarg del temps o d'aquell concert que has fet aquell dia i que ha sortit, doncs, també doncs, és una satisfacció molt gran. Llavors,
sí.
És així.
Hi ha les corals del Far i la Minerva, que això també... És a dir, que porteu l'activitat de l'escola més enllà de la fàbrica Llobet, no?
Sí, clar, o sigui, d'alguna manera és això, no? És anar, diguem-ne... Tu has començat l'entrevista dient què podia fer amb la música i el temps, i doncs clar, ja no és només pel temps, ja és per el mateix món. O sigui, la música, jo estic convençuda que si hi hagués més música, art, el món aniria diferent. I per tant, és una nova manera també nosaltres d'escampar-nos, no? D'anar escampant. I ha sigut un dels projectes que hem apostat aquest curs de poder crear una coral infantil a les escoles. I per tant, aquesta opció s'ha pogut aconseguir enguany en el Far i a la Minerva. I per tant, anem un dia a la setmana, al migdia, la Gemma Ruiz, que és la directora del cor de les corals de petits, i jo com a pianista acompanyant, un cop al mes, doncs ens trobem i treballem junts amb aquestes dues corals. I clar, ha estat super, super bonic, perquè hem fet aquest primer trimestre, vam participar en el Festival de Nadal de les escoles, sí. Amb la qual cosa totes les famílies van veure aquesta realitat, tothom va quedar meravellat, perquè són també nens i nenes que els agrada molt cantar i tenir aquesta possibilitat. I després també van fer un concert per Nadal a la Capella de Sant Quirze, que va ser un èxit, no? I per tant és molt bonic, perquè el que fem és això, no? És anar, diguem-ne, això, o sigui, aquella idea que fa tants anys que es buscava o que jo tenia en el cap, i doncs després de 23 anys, que no són pocs, doncs diguem-ne, anem lligant, no? Que l'aula de música Can Llobet també sigui un referent a la comunitat educativa de la nostra ciutat, no? I per tant, que també se'ns conegui, és el que et deia, no només la família i els nens, sinó també els professors, no? Perquè molts professors tampoc no sabien de la nostra realitat. Ostres, feu això, feu allò... I bueno, per tant, és interessant,
aquest
no?
És un símptoma clar i evident de que a les escoles convencionals encara hi ha molta feina per fer en el camp de la música, no? Encara hi ha molta feina per fer.
Sí, encara hi ha feina. Cada vegada molta. Hi ha més sensibilització, perquè també hi ha... cada vegada hi ha més bons professionals en el professorat de música de les escoles de primària. Però, bueno, suposo que és el de sempre. Tot depèn del pressupost, de que si entri la música o si entri una altra activitat, no?
No, i però, també hi ha una altra realitat, que és que pots tenir bon professional, però després, com que també... O sigui, el currículum és el que és.
Sí, no, clar,
i el projecte és el que això, és, tampoc no poden fer de més, no? Aleshores, per exemple, sí que jo també, i ho vaig dir en el concert públic, com vam fer el dia 21... de desembre, 21-22 de desembre, que vaig agrair públicament a les dues professores de música del FARC, que és la professora, que és la Míriam, i a la Minerva, que és la Mercè, que també són dos boges músics, no? de passió i de donar-ho tot, i per tant s'apunta allò que en diem un bombardeig, no? I per tant, doncs, també des d'aquí agrair aquesta manera també sinèrgica, no? De treballar i al final ho fem pel que deia l'Anna abans, no? Per aquesta passió, i estàs pensant en els altres, eh? No... Clar, jo, per exemple, quan escrivia i deia una proposta de fer, que ara en parlarem de les activitats, que al final dius t'emmerdes, eh? O sigui, ens anem emmerdant.
Però és que és el nostre tarannà, eh?
Però jo he de dir que...
Sempre hem sigut així.
Jo he de dir que aquest any la Lourdes em va apuntar a la coral d'adults.
Em va apuntar.
No, jo no et vaig apuntar, jo et vaig oferir.
Sí, perquè sabia que em convenia molt això de cantar a la coral. I haig de dir que nosaltres ens trobem els dilluns al vespre, quan la Lourdes ja porta 15 hores durant classe, i I escolta'm, està fresca com una rosa.
Sí, és el que tinc. Sí.
No, en sèrio, perquè dius, després de tantes hores de classe, doncs home, i a l'hivern, amb aquell fred que fa, doncs no, vinga, va, vinga, a donar-ho tot, a donar-ho tot.
Però és el que dèiem, o sigui, jo penso que hi ha una part que la mateixa música et provoca això.
Totalment.
O sigui, quan tu pots estar cansat, però aquesta capacitat de que la música regenera, i és cert,
sí.
I et centres en aquell moment i la música et dona com molta activitat, no?
No, jo estic 2 minuts.
Va, vinga. Què expliquem?
Amb què els aprofitem?
Doncs a dir que aquest segon trimestre tenim el dia 15 de febrer, fem una trobada de música per a tothom, que serà aquest any a Mataró,
sí?
I que estem amb tot és tot d'alumnes d'adults, vale? Tot d'alumnes d'adults, i després també remarcaria que el març, el 7 de març, tindrem una trobada de guitarres. Nosaltres formem part de la SEM, que és l'Associació Catalana d'Escoles de Música, i com a tal estem per zones, dividits per zones, i la zona Maresme-Vallès tenim una sèrie d'activitats, i per tant diferents escoles organitzem events, i llavors aquest any organitzarem aquesta trobada de guitarres, que tot això puntualment ja es veurà.
Ho fareu a on?
Aquí
a Calella.
A la parròquia serà concert. Sí, però vull dir-te que tot això ja nosaltres a través de l'Insta i del Facebook ja s'anirà comunicant, però per dir doncs que el 7 farem aquest concert i aquesta trobada de guitarres de diferents escoles de Maresme Vallès, i després el 29,
28.
Que és diumenge, es farà el concert benèfic de les corals.
No,
també.
No, el 28 tenim una trobada de corda.
Sí,
fregada.
El 28...
Arenys, que tenen tantes coses.
Sí, sí. El 28, que és dissabte, la trobada de corda, sí. A Arenys. El 29, al matí, tenim el concert vermut a la Gàbia, que també entrem a dins del cicle de Cafè Jazz, que per tant és més una novetat, i entrem amb els nostres grups que tenen ja un nivell i poden entrar en aquest cicle, i farem un concert vermut a la Gàbia. I a la tarda del diumenge, el concert benèfic de totes les corals per al projecte de la Fundació Marpi de Pineda. Això és al març.
El que fem és buscar un espai de trobada o de concert per a cadascuna de les nostres formacions, que tothom tingui el seu moment de lluïment, i de compartir amb altres escoles, si es pot. I llavors també la novetat d'aquest any és que farem un concert al Museu Arxiu per als petitons, bueno, per als petitons i per als més grans,
no,
però
de grups
instrumentals de l'escola.
Sí.
O sigui, busquem sempre un espai on poder mostrar i lluir el treball que s'ha fet.
Us convidaré un altre dia que tinguem més temps, que avui anem una miqueta atropellats.
El temporal.
Ens hem faltat les notícies de les 11 i el meu cap tècnic ja m'ha mirat malament, però és que avui anem molt, molt atropellats.
Molt
temps.
Bé.
Noies,
moltíssimes gràcies.
Torneu
sempre.
Més aviat que tard.
Molt bé.
Sí, busquem un altre espai. Com a casa. Lourdes i Anna, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Fem una pausa i la tertúlia. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Xacolia Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí a Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica. InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Photoshop, inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Pime Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter@Ràdio Calella TV. Participa.
Passen ara mateix 11 minuts de les... 9 minuts de les 11 del matí. De seguida ens posarem a fer tertúlia, però abans tenim en línia a l'inspector en cap de la policia local de Calella, el senyor Joan Viladamat. Senyor Viladamat, molt bon dia. Amb ell volem conèixer l'última hora. Hem parlat a les 10 amb el regidor, amb el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella i el portaveu del govern, el senyor Josep Torres. A aquesta hora del matí, com estan les coses, les conseqüències del temporal aquí a Calella, senyor Viladamat?
Sí, en principi ja vam comentar ahir doncs, totes les petites incidències que hi va anar havent. Aquesta nit hem tingut tres incidents una mica més importants. El primer, una esllavissada, bueno, nit matinada, una esllavissada a la carretera Ossavinyà, abans de l'entrada de l'urbanització Sant Quirze. Ha caigut un arbre gran i una part del talús ha caigut. A hores d'ara, la Diputació, perquè és carretera de la Diputació, ja s'ha tret l'arbre, s'ha netejat la carretera i s'ha restablert la circulació. Fins ara ha estat tancada i feien desviaments per dintre de l'urbanització mateixa. Una altra esllavissada molt important que s'està treballant tot just ara és a l'entrada a la carretera d'accés a Can Carreres, al carrer Lloret. Més o menys cap al quilòmetre 1. Ha caigut varis arbres i pedres, terra, etc. Talla absolutament tota la carretera en dos sentits. I ara ja hi ha maquinària pesant per poder retirar i poder restablir el trànsit. De moment està tancada la circulació a baix, a la carretera d'Ossavinyà, i els veïns de l'urbanització de Can Carreres, tant els que són de la part de Calella com els de la part de Pineda, han d'entrar i sortir per la part de Pineda. O sigui, aquesta carretera principal, que és la des d'Ossatinyà fins a Can Carreres, que és l'entrada principal, diríem, està tancada per aquestes llavissades i està treballant, i a hores d'ara no sabem quant temps tardarem o es podrà restablir doncs, la normal circulació.
A la zona de la platja, senyor Viladamat, sí, que preocupa molt el temporal de mar, que ha deixat conseqüències importants, quina és la situació en aquests moments?
Bé, a la zona de la platja, a part de gran quantitat de brutícia, o sigui, a l'aigua s'observen troncs, canyes, etc., que és típic també de quan els rius i les rieres baixen amb tanta força, també hi ha elements de brutícia, però més enllà d'això no hi ha incidents, és a dir, hi ha molta brutícia, s'haurà de netejar tota la zona, s'haurà de restaurar, però no hi ha més incidents, vull dir, la platja encara la tenim, gràcies a Déu.
Sí, sí.
Sí, i com que bueno, la configuració nostra, que queda una mica més arrecerada, doncs ens protegeix una mica més que alguns altres llocs, com per exemple la veïna Pineda, no? Les llevantades, doncs, de moment està així, és a dir, no tenim més coses importants a destacar de la platja. Diguem.
La gent que hi tenia cotxes aparcats, els ha pogut treure? No. O encara n'hi ha d'aparcats?
Sí, n'hi ha algun d'aparcat encara, i la gent es pot treure normalment per al pas a nivell, que continua obert. Continua tancada la riera, el pas soterrani per sota la via, la riera Capaspre, i també el pas soterrani del rierany dels Frares. Continua tancat perquè mentre el nivell de l'aigua, la capa freàtica puja, costa molt que l'aigua que baixa pels carrers i pels dels invernals pugui accedir a la platja i s'acumula i llavors queda embassada, no? És a dir, fa un efecte contrari que l'aigua de mar entra cap a dins.
Sí, una riera cap aspre, col·lapsada d'aigua, no hi ha perill, no? S'entén que no hi ha perill.
No, al principi no hi ha perill, en cap tram de la riera, la part coberta encara menys. El nivell, ara aproximadament podríem dir que tenim aproximadament un metre d'aigua, i bàsicament ha pogut anar mantenint aquest nivell, no ha pujat i no hi ha cap perill més enllà de que està tancada per als vianants i per als vehicles, evidentment, no? Esperar que la situació normalitzi i baixi.
Els mapes què diuen? Perquè comentàvem aquest...
Sí,
què diuen?
Els últims TCATs, bueno, han desactivat ja l'alerta per vent, és evident, perquè si ja tothom ho nota, el vent ha disminuït i tal, sí. I diuen que encara fins a les 6 del matí de demà encara continua alerta per pluja. És a dir, aquesta tarda diuen que pot venir, o sigui, com que fan la llevantada fa aquesta forma de circular, no?, que es va tombant en si mateixa, pot venir una altra banda de núvols important i pot deixar pluges moderades, en principi ens han dit, i fins demà a les 6 del matí està activada l'alerta per pluges. Per tant, la prudència continua i no ha passat el temporal encara, diríem.
Imagino que vostès, 24 hores aquests dies, alerta, no, senyor Viladamat? Ja hi estan, sí, habitualment, des de la policia local, però amb aquesta situació excepcional, suposo que...
Estem en alerta màxima, sí. I ja des que vam activar els plans d'emergència, estem en alerta, la policia municipal, però també tots els serveis de l'Ajuntament, i qualsevol incidència, doncs, responem. I intentem fer tot el que podem, i de moment hem pogut arribar a tot arreu, que sembla ser, i pel que ens arriba, que hi ha poblacions que no arriben a cobrir les incidències que hi ha. Podria comentar un altre incident, si no està greu, que és el carrer Sant Joan, que també hem tingut, el número 23, han caigut parts una part d'una paret mitgera d'aquestes de pluvials que hi ha entre un edifici i un altre, que sobresurt per sobre, ha caigut a la via pública, i hem hagut de tancar la circulació de vianants i de vehicles. Ara, en aquest moment, ja han passat els serveis tècnics municipals, han fet una valoració i ja han contactat amb una empresa i s'està en el moment de desenrunar tota la part del teulat on ha caigut aquesta paret mitgera perquè no acabi de caure la via pública i normalitzar la circulació. Segurament al llarg d'aquest matí podrem ja normalitzar la circulació total del carrer Sant Joan. Uh-huh. Les brigades de neteja també han estat netejant tota la brossa i elements que ha arrossegat l'aigua, perquè el carrer Sant Joan, tots sabem que hi ha del parc, al parc del Mau ja hi ha una sortida important, sí. Arrossega molta pinassa i molts elements orgànics, doncs ja ho han netejat també, i bueno, esperem que quan es pugui restablir això del número 23, les restes aquestes que han caigut a la via pública, que no han fet mal a ningú, s'ha de dir, sí que han donat un ensurt als veïns, perquè han sentit, són els que ens han avisat, i han avisat el 112, han sentit la patacada quan han caigut els rajols, però més enllà d'això no hem de lamentar cap víctima.
Bueno, això evidencia que hi ha algunes façanes i alguns edificis que han de passar, doncs, unes revisions una miqueta més acurades, no, senyor Viladamat?
Segurament, perquè cada vegada que hi ha inclemències meteorològiques i temporals importants, sobretot de vent i pluja, tenim despreniments, tenim de façanes, de les cornises, els balcons, aplacats a les parets, qualsevol, molts tipus d'elements relacionats amb façanes i tal, que evidencia que hi ha uns certs edificis que li caldria un manteniment i una revisió sense cap mena de dubte.
Joan Viladamat, inspector cap de la policia local, gràcies. Un dia més per atendre la nostra trucada i estarem, doncs, atents a l'actualitat. Gràcies, senyor Viladamat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona feina, gràcies. L'inspector en cap de la policia local a aquesta hora del matí, donant l'última hora, i tertulians a punt. Tenim avui a la taula de debat el Josep Maria Gallar, president dels comerciants, que té ganes de parlar avui.
Bon dia, bon dia.
Josep Maria Gallar, bon dia. El Joan Torrent, què tal, Joan? Joan Torrent, Jaume Torrent.
Vale, molt bon dia.
Bon dia. El Miquel Campoy, bon dia, Miquel.
Bon dia, bon dia.
I avui també s'acompanya el Xavier Amell.
Bon dia.
Benvinguts. Ahir va venir el senyor Tejada. Qui és que està obrint un caramel fent soroll amb un paper?
A veure... Pecador, sóc jo el pecador.
I va dir això respecte l'Aldi, al supermercat Aldi.
Tot doc, la progressió definitiva, doncs ara tenim, doncs no sé, calculi que l'Ajuntament podria té un parell de mesos per fer un requeriment previ, doncs no pot anar molt més enllà d'això. I em sobta que alguns ciutadans o algun col·lectiu de ciutadans no estiguin en aquesta lluita. Pensi que un supermercat que facturarà 6 milions d'euros farà molt de mal al comerç local. molt de mal.
Això és el que va dir el senyor Tejada, Sebastià Tejada, és el portaveu dels Comuns de Calella, i em sembla que el Josep Maria Gallart té ganes de dir alguna cosa d'això.
No.
Més que res perquè jo li vaig dir, home, els comerciants, sembla que hi ha molta gent que està en contra d'aquest supermercat, però ben bé, en peu de guerra, els comerciants no s'hi han posat.
Aviam, valgui primer de tot que estem en una economia de lliure mercat, això és el primer, vale? Això és el primer. Jo crec que en peu de guerra no. Jo crec que inquietuds, preocupació, no, això no t'ho negaré pas. Nosaltres, si potser ells el que es pensaven o que volien que féssim és un moviment i fer una protesta massiva, que tinguin molt clar des d'aquí, ja ho dic ara, i vull deixar aquest tema tancat perquè al final també se'ns ha atacat bastant en moltes coses, que això no ho farem. Vale? I ara també, ja que hi som, també et diré, el senyor Tejada no diu tota la veritat. Vale? I ara us ho explicaré, potser ho deixaré ja clar d'una vegada, i si no, ell em guardarà de mentir també. Vull dir, ell era, en aquella reunió, en el local del carrer Moragues 33 de l'Associació de Comerciants, ell hi era, que jo recordi, ell hi era. Ens van venir, ens van presentar el projecte en contra de l'Aldi, i bé, van venir amb una documentació, amb uns estudis de mercat, de com es plantejaven aquesta gent, si es va dir que a dia d'avui pues Aldi és una empresa que és deficitària, des de la casa mare Alemanya, estan injectant bastants diners en aquest projecte, el que seria Aldi Espanya. Després, bueno, una mica la manera, vaig veure que tenia sí, bastant clar la manera de treballar d'aquesta cadena de supermercats, vale? Jo he buscat una mica un paral·lelisme amb el, per exemple, amb l'Aldi que pot haver-hi Pineda, com l'Aldi que hi ha a Blanes, i bueno, no és tot tampoc tal com ho diu, això és el primer, no? I després ens ha plantejat un projecte, que ells tenien un projecte paral·lel, no? Un projecte paral·lel que, bueno, a l'hora de la veritat, bueno, era un projecte, també amb un pàrquing, conservava les ruïnes, es cedien els espais de dalt,
Però aquest projecte, qui tenia aquest projecte?
Ells tenien un projecte.
Els comuns?
Ells tenen un projecte.
Els comuns o la taula de confiança?
No, els comuns.
Els comuns, d'acord.
Nosaltres vam tenir reunions.
Calella en Comú.
Amb Calella en Comú, i vam tenir reunions amb Esquerra Republicana. I al final acabaré dient el que jo penso que en aquell dia ens van dir. Els comuns portaven una sèrie de documentació, la vam creure interessant, i ens va plantejar que el projecte l'havia d'encapçalar Gesvia, amb aquest tema. I Gesvia era el que havia de comprar el local. Ara bé, ens presenten un centre de costos, bueno, jo vaig mirar des d'entre cometes, pues, la meva vessant de petit empresari, pues, vaig mirar, carai, un centre de costos, amb un cost de compra del solar, que en un moment donat, carai, estic jo m'hagués atrevit a comprar-lo, pels preus que ens van pagar.
Quin preu marcaven, més o menys?
No, si em permets, no diré xifres, perquè també entenc que el tema Aldi,
d'acord.
Amb els propietaris del solar i tot això, potser són coses que no crec que siguin no siguin públiques, i mal més no dir res. Bueno, però et puc dir que és un, pel preu que ens han presentat, ens veiem capaços tots d'anar a comprar aquest solar. Vaig pensar, home, dic, si és realment així, coi, potser sí que val la pena que Gesvia faci un petit esforç, i potser sí que valdria que Gesvia comprés aquest solar. Bueno, bé, això, molt bé. Amb aquestes hem quedat tots una mica inquiets, com dirien, carai, doncs, home, aquest projecte sí que el podien capçar la Gesvia i destinar i treballar per aquest tema. Vale, a l'hora de la veritat, em truca l'endemà mateix una persona dels comuns, no diré noms, no, escolta, mira, que és que hem fet un càlcul i no, els preus que us vam dir del solar aquest no és aquest preu. Ah, carai, no, ara és aquest. Ah, diré, aquí ja canvia la cosa. A l'hora de la veritat vam començar a veure que potser se'ns anava a utilitzar molt políticament, i nosaltres pues, vam estar rumiant, vàrem votar-ho en junta de l'Associació de Comerciants si presentàvem les al·legacions o no, degut al projecte que va haver-hi. També vam tenir les reunions amb Esquerra Republicana. Bueno, al final pues, vam presentar les al·legacions, ho vàrem votar. Jo en aquell moment vaig votar a favor de presentar-les, perquè sí que era un tema que m'inquietava, però a mesura que vam anar desgranant una mica el tema, la sensació que vaig tenir, que tenien molts de, un projecte, el seu projecte a mi no m'entusiasmava realment, Però la informació que teníem, sí, sí, però gairebé es pot dir que era informació treta de Wikipedia, m'entens? Això pot fer-ho gairebé, això pot fer el meu fill de col·legi. A l'hora de la veritat, vam deduir que una mica políticament s'estava utilitzant. Partint de la vessant que l'associació, des de que es va fundar, molts anys enrere, sempre ha partit des d'una neutralitat política. Quan vam veure que se'ns estava utilitzant una mica políticament, va ser quan vam decidir retirar les al·legacions. I el tema de l'Aldi, val a dir que, clar, a tots els comerciants ens té una mica preocupats, no ho discutirem, però el que no encapçalarem és qualsevol protesta, qualsevol cosa. Entenc que si fan una consulta la gent de l'Associació de Comerciants a títol personal voti el que hagi de votar, però no ens posarem davant d'un projecte...
Vosaltres com a entitat no us hi pronunciareu, entenc això.
Nosaltres com a entitat ja vam dir el que havíem de dir. I aquí vull deixar el tema tancat. No se'ns torni a posar l'Associació de Comerciants a la boca, perquè al final, ahir vaig estar escoltant l'entrevista i em va l'ordre que no digués tota la veritat. Perquè quan em van presentejar les xifres, un cop vam tenir després, vam tenir al cap d'un temps, uns dies, vam tenir la reunió amb l'Ajuntament, allà van sortir les xifres, se'ns van dir les xifres, i en perdó de l'expressió, com diu l'argot popular, també anaven amb els papers, la gent dels comuns també anaven amb els papers mullats, eh?
Vols dir que els números eren nosaltres molt més elevats?
Hombre, i tant.
No tenien res a veure.
Gesbia no podia assumir-ho.
Ja.
Gesbia no s'ho podia assumir-ho. Era posar una llosa en el poble d'endeutament important. I jo, des del meu punt de vista, ara parlaré des del meu punt de vista i també des del punt de vista que vam parlar allà en la Junta de l'Associació i vam parlar-ho amb l'equip de govern, vèiem que era un tema una mica preocupant. L'Ajuntament, si hagués... Clar que es podria embolicar al final, escolta'm, bé, al final els bancs estan per les coses que estan, però era posar-se una llosa a uns quants anys vista. I vist això, jo vam creure oportú treure les al·legacions perquè no vèiem que allò pogués anar enlloc. Ells tenen el seu projecte, que el presentin, no sé si l'han fet públic. Ara que jo recordi, no sé si l'han fet públic. Jo he vist un projecte d'ells. Que ho diguin tot, també. A veure si potser entusiasma el seu projecte, diguem-ho tot. Perquè el seu projecte, jo, la veritat, a mi personalment no m'entusiasma, potser entusiasma la resta de la gent. Però, bueno, és molt fàcil, també, doncs anar tirant pestes contra qui hagi de tirar-les, vale? Vull dir, fer molta remor per xarxes socials, eh? I a l'hora de la veritat, veure tots els palmeros que tenen les xarxes socials, tots aquesta gent que alguns han sigut tertulians d'aquí d'aquest programa, vale? Anar tirant pestes contra l'equip de govern, contra l'Associació de Comerciants, etc, etc, etc. I aquí, avui sí que ho dic clar, i vull deixar-ho molt clar, que sisplau no se'ns torni a utilitzar amb el tema de l'Aldi. El tema de l'Aldi és un tema que s'han fet una sèrie de passos polítics, permisos, hi ha estudis tècnics, i a partir d'aquí no ens hem d'enganyar. És una negociació entre dos, que la persona, la promotora que vol muntar aquest supermercat, ha demanat una sèrie de coses, i que l'Ajuntament, a sobre, dintre del que hi ha, o puguem dir, potser sí que diguem que ha sigut la solució menys dolenta, potser. Si ha d'afectar el comerç local, ha sigut la solució menys dolenta, però esclar, jo entenc que també l'Ajuntament, en un moment donat, ha de pensar en clau de poble.
Torrent, Campoi, Gamell...
No,
qui comença, Torrent? Tu que has tingut comerç fins fa molt poquet.
Sí, ara anava a dir, ara ja no em perjudica, al contrari. Mira, ara aprofitaré i farem molt bé el petit comerç de Calella. Però, en aquest sentit, ell, clar, políticament és el que ha de fer. Una entitat no s'hi ha de posar. Ara, jo també dic que, home, dins ells estan defensant un...
Quan dius ells, a qui et refereixes? Els comerciants.
O sigui, el president amb la Junta estan defensant una colla de comerciants que hi han, que jo trobo que és una cosa molt delicada, que trobo que haurien, per almenys per dir, mirar de fer com un petit referèndum, unes petites votacions dins del comerciant. Jo crec que, perquè hi ha molt de comerciant que, clar, el que diu...
Disculpa que t'interrompi, això vam fer-ho. Vam passar una enquesta per correu electrònic a tots els socis...
Però vau donar temps, perquè, clar...
I tant, que vam donar temps.
Jo he escoltat algun que han dit, bon, sí, van dir, mira, noi, això... Però vull dir, bueno, si ho vau fer-ho...
Vam passar una enquesta i l'enquesta ens va donar un resultat.
Què deia l'enquesta? Que, no? Que van dir al final els comerciants?
Sí, els semblava bé que nosaltres presentéssim una sèrie d'al·legacions.
I què van dir? Que sí.
I van dir...
Ja, però ara el treure...
Amb un 60 i pico per cent ens van dir que sí. Passa que ens vam retirar-les quan van veure que se'ns anava utilitzar políticament. Però,
i després, quan la veu retirar, els comerciants us van dir alguna cosa?
No, no, van donar explicacions a la gent que ens les va demanar.
D'acord, d'acord.
Van donar explicacions i la gent, tothom els va entendre.
O sigui, com aquell que diu, vau demanar el parer sobre les al·legacions, però una vegada treta no vau demanar el parer, de sentit de dir, mireu, nois, et traiem això,
no,
perquè
es
això...
No, es va dir això.
Bueno, però llavors hi vau dir... a veure, la majoria esteu d'acord, no esteu d'acord, i per almenys de dir, mira, nosaltres ho hem tret les al·legacions perquè, com tu has dit ben bé, no volem que ens d'allò...
Es va dir.
Ara, la majoria de comerciants no estan conformes. Això, o estan conformes. Jo trobo que és una cosa tan delicada, que toca tant el comerciar, que, home, la Junta hauria de tenir una mica de delicadesa, en el sentit de dir, bueno, treurem això, van estar d'acord. Ara dir, fem un petit referèndum per saber ben bé els comerciants en si, la majoria, perquè no han de posar nom si tu vols, per d'allò, no ha de dir, però de dir no, la majoria està conforme amb que es faci l'Aldi.
Jaume, t'ho estic dient, no t'ho estic dient que es va fer.
De què?
T'ho acabo de dir. Sembla que som 5 persones aquí, t'ho estic dient. Vale. Van fer una enquesta a través dels socis i els socis ens van dir que féssim les al·legacions i també quan les vam retirar ho vam comunicar dient el per què. T'ho acabo de dir. És que sembla que no m'escoltis.
Sí que t'escolto, però jo no ho he sentit tan clar. Vull dir,
em sents, no m'escoltes.
Jo el que t'he dit és que no s'ha de demanar el d'allò. Ho vau demanar per treure les al·legacions. Però, a part, sense que d'allò, de dir, bueno, ara, a veure qui està conforme que es faci. Nosaltres no farem les al·legacions perquè ens volen fer políticament i nosaltres no optem per això. Però per donar més veu, per almenys que dic, bueno, quina majoria
però
hi ha...
Però ell està dient que ells van retirar les al·legacions, ho van comentar amb els socis, sí. I els socis hi van estar d'acord. Per tant, si van estar d'acord amb retirar les al·legacions...
Vam donar les explicacions que teníem que donar.
No, no, jo perquè com he sentit molts... Clar, no, deu ser una minoria, perquè ells són molts.
Campó i Garmell.
Tots sí, he vist.
Sí. No, jo... Digues, Garmell.
A veure, tota aquesta informació... Ah, sí? Bueno. Tota aquesta informació, jo, en fi, no la tinc. No? Ara l'opinió meva particular és de que... A veure, un Aldi en aquesta zona, precisament, jo crec que és innecessari. Innecessari, Deixem-ho aquí. L'altra qüestió és, si a més ho compliquem una mica amb el tema de que Gesvia compri aquest solar, que efectivament jo crec que no sé el preu, però si és el preu de mercat no es podria assumir pas, segurament, no? La finalitat de Gesvia bàsicament no és aquesta, és la senyalització, la
dinamització de...
Exactament, les zones blaves i tot.
Sí.
Però jo crec que no. I l'altra qüestió és, si a sobre d'aquest supermercat que està cobrint unes restes arqueològiques, que també n'hi ha a Calella 5 o 6 zones que tenen restes arqueològiques, i a més que estan catalogades, si a més d'això li posem a sobre uns serveis per l'hospital que no sabem si es farà
no
o
no assistencials, deien,
sí, jo crec que no anem bé per aquí, però
bueno, en qualsevol cas, un dret a vol que queda
sí, dret a vol lliure
públic.
Clar, públic.
En el cas de que el CatSalut no el vulgui, queda a disposició de l'Ajuntament de Calella, no? Gamell.
Bé, en aquests casos es pot fer molta demagògia i que és normal, diríem, i alguns personatges o partits o el que sigui, sempre és quasi no a tot, diríem, i oposició per oposició, per això a mi em sembla... A mi des del principi, potser a mi tampoc m'agrada el supermercat allà, però va donar, és a dir, una sèrie de circumstàncies van donar això i penso que per l'Ajuntament, per la seva part, va fer una bona negociació, perquè en va treure molt, com jo ho he explicat amb alguna gent, fins i tot de fora. Les avantatges, diríem, diuen, ostres, hi ha gent que s'hi oposa? I dic, pues sí, hi ha gent que s'hi oposa. Dic, bueno, pues... Bé, independentment de que pugui ser perjudicial o no per alguns dels sectors de la població, que és possible que ho sigui. Però a mi em sembla que referèndums o coses d'aquestes, amb una cosa així, que llavors tothom intentarà fer utilitzar això per anar d'oposició a favor d'un o a favor d'un altre, és igual, Vull dir, un galliner, per entendre'ns, esvalutarem el galliner i no servirà per res.
Val més tenir el galliner gallines tancades i que no diguin res.
No que no diguin res, sinó que ho poden dir sempre, ja, poden dir el que vulguin.
Jaume, perdona.
S'ha de valorar.
Al final, sí. Al final també, què hem de fer? Com deia la meva àvia, que hem de fer molta remor de butxets i poca
no,
punta.
No, remor de butxets, d'una veu.
M'agrada.
D'una veu al comerciant, que són uns dels més perjudicats, perquè al comerciant també els agrada la part que dieu de l'hospital, el aparcament, això els hi va bé, però aquest sentit d'allà, jo us ho dic, i durant el temps que he estat, cada vegada que he fet una cosa així, els comerciants petits, els petits comerciants, el de porta a porta, ha perjudicat molt. I si no, fixeu-vos, les botigues petites que hi ha, ja no diria el peix i altres coses, quants han quedat? Vull dir, ara, que jo, en aquest sentit, pues, dono la meva opinió. A mi ja no em perjudica. Fins ara m'hauria perjudicat, perquè fins ara, tant com va venir el mercador, tot aquest, m'han perjudicat poc o molt, i estava lluny. I vull dir que, home, jo trobo una mica lògic que molt de comerciant, i més el comerciant petit, de porta a porta i de veïnat, que es queixin, perquè és veritat. Home, tothom defensa el seu, vull dir, en aquest sentit. I amb la seva part econòmica els hi sortirà perjudicada, vull dir.
Hi ha una cosa, i és que el que més ens perjudica a tots no és aquest ni l'altre. És un que està a nivell mundial, diríem, i que pot ser Amazon. Diríem, no?
I que nosaltres
no fem, i ara parlo potser com a comerciant i com a cavallenc, i no sabem combatre això. I això té un mecanisme molt clar de combatre, ara que es parla tant del medi ambient. És insostenible. 1.000 furgonetes donant voltes tot el dia per les poblacions, traginant paquets, petits paquets, diríem, el CO2 que això llença a l'atmosfera és insostenible. I això nosaltres no ho sabem. Aquest punt feble del nostre competidor, no sabem, diríem, vendre, que la gent sigui molt conscient cada vegada que clica i coses d'aquestes, sigui molt conscient que el que... I després serà molt ecologista ell, sobretot la gent jove, i serà molt ecologista, però comprarà per Amazon, Vale. Vull dir,
la butxaca.
No, però no és un problema...
I aquí és la denàcia.
A veure, no és un problema de butxaca.
Una cosa fa anar malament l'altra.
No és un problema de butxaca, és un problema de tendències.
Al final la gent s'hi avalua...
Jo no hi compro res, avui.
Ja, jo tampoc.
Res de res, perquè no hi entenc.
Jo faré un... M'agradaria fer un petit comentari.
Gallar i després Campoy, digues.
I amb això no vull que se'm consideri una persona molt pedant ni res, no? Jo al meu pare, se'l siguis, diu, fill meu, el botiguer és un ofici extingir. El botiguer s'ha de convertir en empresari. I si un botiguer és el cobre la persiana, amb tots els respectes, es posa darrere el taulell i espera que entri la gent per la porta. Però avui, per desgràcia, una botiga porta molta més feina que només aixecar la persiana, obrir i esperar darrere el taulell que entri la gent. I per desgràcia, hem d'estar documentats de lleis, de fiscalitats, d'una sèrie de coses que potser la gent no es prepara o no té temps o no li interessa fer-ho. Jo, per sort o per desgràcia, tinc aquesta mala costum d'intentar estar bastant assabentat tant del meu sector com del comerç en general. I el que la gent ha de tenir molt clar, per exemple, en Miquel comentava, no crec que sigui adient un Aldi aquí. Aviam, abans l'Aldi no ha fet una passa, ha fet un estudi de mercat per la viabilitat de muntar aquest centre, que s'hi ha gastat potser... comparativament, li costa més diners l'estudi de mercat potser que muntar l'edifici, potser, m'entens? I al final, si l'Aldi es munta és perquè l'Aldi veu una viabilitat. Això parteixi de la base de que és així. I després, senyors, recordem que hi ha una cosa que es diu una cosa que és el lliure mercat, i per sort o per desgràcia perjudica el petit, completament d'acord, Jaume, però les coses no són així, i ni l'alcaldessa Candini ni el president de la Generalitat tenen poder per dir tu això no ho muntes aquí, Calella. No tenen cap mena de poder. I dintre del que anaven a fer, perquè al final ells ho tenien clar, i això s'ha explicat per activa i per passiva en els plens. El senyor Marc Buch ho va explicar meridianament correcte, i ho va dir molt clar. Va dir, senyors, penseu que si aquesta gent muntaven això, si els deia que no se li feia la modificació aquesta famosa del pom, que tot ve per aquí, ells haguessin muntat un local més petit, haguessin tingut dret a vol amb no sé quants pisos, els pàrquings que per la llei de comerç li hagués tocat muntar per la superfície de venda, més els pàrquings que hagués hagut de fer pels pisos, i punis acabat. I te l'haguessis hagut de menjar amb patates, eh? I no t'agradi o no t'agradi, ens l'haguéssim hagut de menjar amb patates.
És el que farem ara.
Campoi.
No, sí. Digues, te menges el mal menys dolent.
Ah, sí. Vale.
Jo crec que... Miquel. Sembla que en altres tertúlies també ha sortit el tema, no? Però jo crec que el petit comerç realment ho té difícil. No sé si a la llarga o a mitjà termini o tal. Això que has dit, per exemple, d'aquesta empresa Amazon que reparteix i tal... a veure, hi han grans empreses també a Barcelona que tu vas a comprar roba i si no t'agrada la tornes a l'endemà i si no et tornen els diners i tal.
Això ho posen molt fàcil.
Això aquí, la facilitat. Aquí en els pobles i el petit comerç, doncs això entenc que no es pot fer i ho fan d'una altra manera.
Bueno, si més no, et canvien el producte o et fan un val per
però, repeteixo, a casa dels altres no t'hi pots posar. A casa meva, a títol personal, faig el que diu Miquel.
Tornes els diners.
I torno els diners. Mm. No vull conflictes.
Ja.
Però
això és una cosa que es cull cada comerciant, no?
Però això, mica s'hi anirà adaptant.
Sí. Això, digues, Miquel.
Sí, no, això ha passat, doncs, i està passant no amb el comerç només, sinó, recordeu que ho vaig comentar fa unes tertúlies, de que ha passat també amb els hotels petits. A Calella, als anys 60, hi havia no sé quants hotels petits, petits vull dir 40, 50, 100 places, no? Mm-hmm. Tot això ha anat desapareixent. Però és la pròpia, com diu ell, l'economia de mercado, no? Hi ha empreses més grans que s'instal·len i que, per tant, el petit pues, ho té difícil. Eh?
Sí, podem comparar el parc hoteler que havia tingut Calella en el seu moment amb la decadència també de... Si és que podem parlar de decadència del comerç?
Jo crec que decadència tampoc. Però
ho dic perquè abans, certament, sí que és veritat que anys enrere hi havia molta botiga a Calella i ara no n'hi ha tanta.
Bueno, però al final també... Vale, si, amb això no t'ho puc discutir. Però al final, les botigues s'han de muntar avui en dia, han de muntar una botiga, però fent un projecte. Fent un projecte. Jo, sincerament... Al final, tu mires a vegades segons quines botigues que aixequen la persiana, dius, mira, han muntat una botiga nova i tal. I penses, ai, aviam, carrer Iglesia, 2.500 de lloguer com a mínim, i venim prendes a 10 euros, penses, hosti, nano, ho tens sí, cru. Sí. Mm-hmm. Patapam, i vas al cap de 6 mesos baixant la persiana.
Bueno, perquè no hi ha aquest estudi previ...
Bueno, però és que al final, te repeteixo, ser botiguer avui en dia no és aixecar la persiana i esperar al darrere del taulet que entri el client. Per ser botiguer, ostres, jo, per exemple, vull muntar una divisió nova a la meva empresa i m'ho miro, m'ho remiro, faig números, a veure com ho financio. Ostres, és que les coses s'han de fer així. No, vinga, ja, ho provo i mira, si surt mascle, surt femella, carai. Si surt mascle bé i si surt femella, doncs mira, au, vas fent punyetes o al revés. Al final les coses s'han de fer. Avui en dia les coses s'han de fer com s'han de fer. I per desgràcia és així com s'han de fer. Jo no estic aquí per donar lliçons a ningú. Però clar, diem que el petit comerç té els dies comptats. Home, aviam, tampoc seria tan dràstic. Sí, tampoc seria tan dràstic.
Home, jo crec que hi ha comerços petits que tenen molt bona salut perquè s'han especialitzat molt, eh?
Però al final, amb els agents com que hi ha exteriors, com per exemple ha dit en Xavier, Amazon, eBay, internet, que hi ha gent que està apretant, que hi ha gent que està portant només per tenir una botiga online. Jo tinc del meu sector gent que està només treballant amb internet i tenen la botiga en un carrer de quinta divisió pagant 300 euros de lloguer d'un local de 200 metres quadrats, paguen 300 euros de lloguer perquè aquell pobre home està desesperat i l'ha de llogar al preu que sigui. Escolta'm, i estan treballant només per internet i se n'estan sortint bé. Uh-huh. I també hi ha empreses d'àmbit local que tenen botigues físiques, però és que també se n'estan sortint bé. Per què? Botigues atractives, bon servei, són actius a les xarxes, estan fent estan portant endavant una sèrie de factors que tot això comporta el dia a dia de la botiga, i escolta'm, i els estaran, i també els estaran bé.
Gamell.
A veure, jo, a part de comerciant, que també, més o menys jubilat, però que també, a veure, jo sóc radicalment ecologista, però radical. Val? Llavors jo posaria un impost de quilometratge des de que surt el paquet o el producte fins que arriba en el client, quants quilòmetres hi ha, impost de quilometratge, i Per què? Perquè és la part de CO2 que es llença a l'atmosfera.
Sí, però per molt impost es llença igualment la merda a l'atmosfera.
Bueno, si es llença, però hem de deixar...
És com les bosses de plàstic. Si pagues, sí, si no, no.
Bueno, hem de ser radicals. Ja he posat un exemple. Radicals amb tot. Perquè ja no hi som a temps, com podem veure. I a cada vegada ja no som a temps. Però el que és un escàndol és, bueno, ara... aquest sistema de a part de que els impostos se'n van, etc, a part de tot això, doncs furgonetes tot el dia llançant porqueria a l'atmosfera, perquè aquell senyor doncs potser el té al costat de casa però ho ha comprat al Quinto Coño, per dir-ho així. Doncs jo potser he posat un exemple, però no he donat una solució, he posat un exemple de radicalitat. Llavors jo volia dir una altra cosa que ha sortit abans, i era la demagògia i la utilització política de les coses. Per exemple, ara dic nosaltres, perquè som nosaltres un grup, doncs que hem muntat aquesta associació d'amics del patrimoni històric de Calella. Des del primer moment ens va fer molta por la utilització política, però molta por. Perquè estaves tractant uns temes doncs sensibles, fàcils d'això. I és a dir, i el primer que vam fer va ser formar un grup, i hem posat unes barreres, formar un grup, que és, en diem, un grup doncs, promotor o impulsor, en el qual són 50 persones de Calella, que noms i cognoms, 50 persones de Calella, a les quals hi han de tots els partits, des de la CUP, des d'Esquerra, des del PDeCAT, des dels Comuns, és a dir, tenim gent de tots colors. I el nostre plantejament està molt marcat a ser una... hòstia, com se diu, una bisagra, tu que ets...
Frontisa.
Una frontisa. Que ser una frontisa, però no ser un cavall de batalla política ni en contra ni de cap ajuntament, sinó de col·laboració amb tot. I això és molt difícil, però, com a mínim, la intenció la tenim clara i la vacuna ens l'hem posat i la idea és aquesta.
Digues, Miquel.
No, jo, si em permets, benvinguda, sí, no, aquesta associació, com més n'hi ha, millor, no? Però, a veure, tenim... hi ha un departament de cultura a l'Ajuntament de Calella. Tenim un museu arxiu. Tenim una associació d'amics del museu. No es podria, a través d'això que ja hi ha, articular un sistema per no anar creant associacions? Ara bé...
Jo t'ho contestaré molt ràpidament.
No, però dit això, sí. jo trobo bé. A veure, efectivament, hi ha 50 o 51 edificis a Calella...
53.
Que 53, que estan catalogats, més aquestes restes arqueològiques que he dit que també ho estan, i que, per tant, tot això, a vegades hi ha alguns edificis que estan... notes que hi ha manca de manteniment. Que no,
alguns?
La majoria.
Quants, la majoria.
Per tant, si amb això es té que solucionar, val, però jo crec que a l'Ajuntament també hauré de dir, escolta'm, a veure...
Jo te posaré un exemple.
Però un moment, en quin moment ho hem relacionat això amb el comerç? És que ara... Jo crec
no,
que
amb el comerç, amb l'utilització política.
Amb l'utilització política.
Jo he dit, ostres, nosaltres estàvem molt preocupats per això.
En Xavier aprofitar per fer la falca.
En algun moment m'he perdut.
També. Es fa art i ell volia fer això. No, però hi ha una cosa molt interessant. Tu has dit una cosa, n'hi ha prou associacions i això és una obligació de l'Ajuntament. Mira, des de l'últim...
No amb aquestes paraules, però...
Sí, bueno, l'últim catàleg... fa 15 anys. Durant aquests 15 anys han passat tots els colors, o quasi tots. Ha passat Esquerra, ha passat els Comuns, o els socialistes en aquell moment, i ha passat ara. Aquest catàleg posa unes obligacions en el consistori pertinent, doncs, de que aquestes obligacions són assegurar de cuidar això que protegeixes. És a dir, en aquell senyor que li protegeixes un edifici, que li poses un condicionant i el deixes, diríem, tirat. Per dir d'alguna manera.
Jo sé això.
I llavors, i si no, però és així. És dir, i no s'ha fet res. I no és una crítica contra aquest, sinó contra tots. Perquè ningú ha fet res. O ha fet, o potser han fet alguna cosa, però han fet molt poc. Només cal veure les cases protegides com estan moltes d'elles. Llavors, doncs, clar, aquest és el motiu de la presente. Sí. És la desesperació al veure que si no apretem, si no som
lobby positiu, per dir-ho així. Si no proposem coses, si no treballem, actuem, etc, doncs això continuarà sent 15 anys més així.
Ara només un
digues, Miquel.
No sé, vaig sentir, no sé si a la ràdio o algú va dir de que que s'hauria d'ajudar doncs, els propietaris, no? Per
sí, ho vam dir que la ràdio, l'entrevista que li van fer al Gamell, no?
I que algú va dir que bueno, una forma també seria doncs, carregant a l'IBI només el 50%.
Sí, la rebaixa.
El 50%, el que fos.
El que fos, però això és una quantitat tan petita per no, el que es necessita. Per...
Això, el que és el catàleg, hi ha una normativa prèvia a les fitxes.
Sí, sí, això és del POM.
I ho sí, bueno, sí, és un apartat del
es va POM. Fer, sí,
i llavors, en aquesta normativa ja preveu que l'Ajuntament pugui fins i tot ajudar amb descomptes amb obres, amb descomptes amb no sé què,
sí,
amb descomptes amb no sé quantos, i a més amb descomptes especials per mantenir les façanes, etc. Ja hi ha una previsió, que no s'aplica, però ja hi ha una previsió.
Sí, amb descomptes a l'hora de realitzar les obres, això sí, però amb el que és a l'IBI, no tenen ni poder apuntar la
bastida. No, fixa't, el plantejament és l'Ajuntament ajuda a mantenir una façana, es restaura aquella façana conjuntament privat i públic, es posa un acord i es restaura aquella façana. A partir d'aquest moment, que ja està al punt zero, llavors el propietari té l'obligació de mantenir-ho. I si ell ho manté, pot tenir uns descomptes cada any. Si això és una proposta, no és cap...
Bueno, sí, aquesta proposta és aquesta...
L'ús i disfrut de la finca la seguirà tinguin el propietari.
És propietari, sí.
Home, només faltaria.
No. Perdó, no m'he expressat bé. Però
escolta,
estaran catalogades, però també...
Estan catalogades,
sí. Però també podrà entrar a vegades, o hi ha moments puntuals que la gent podrà entrar, o només és per mantenir...
La fatxada.
La façana.
Cada fitxa, diríem, protegeix un aspecte, sí. o tot. Hi ha cases que, per exemple, diu, està protegit per fora i per dins. I aquell senyor... teòricament, sempre poso teòricament, per fora i per dins, teòricament no pot tocar ni les rajoles de la cuina, per dir-ho així.
Sí, sí, sí.
Senyors, és que hem d'acabar.
Sí. Bueno, tot això és posar-ho sobre la taula i parlant a fons.
I això ho faran aquest divendres,
començarem.
Dia 24, a les 7, a la Convertir l'Amistat, la presentació d'Associació d'Amics del Patrimoni Històric de Calella.
Jo només espero que vagi tan bé com els amics del Parc del Mau, que també
foten una feina,
és una entitat que igual, que hi ha diversos partit ja de tots, perquè és una cosa que tindria que fer, el que dèiem, l'Ajuntament, però aquesta entitat ho fa molt bé.
Sí,
espero
sí.
que vagi igual.
Estem totalment d'acord.
Poques entitats de Calella fan mala feina, sí. Coses com siguin.
Sí, sí, és veritat.
Joan Torrent, Jaume Torrent, Josep Maria Gallar, que avui venia emprenyat, el Josep Maria.
Jo avui m'agradaria que això es quedés ja una mica...
Tancat.
Sí.
Tancat, perquè la veritat que ja és una mica molest.
No sé jo si està molt tancat encara.
Bueno, però al final política pels polítics. Nosaltres no som polítics.
Josep Maria Gallar, Miquel Campoy, Xavier Gamell, gràcies.
Gràcies.
Vale, a vosaltres. Gràcies.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat. Prepara't. Amb InLingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministerio de Empleo i Seguridad Social.
Recta final de la ciutat d'avui amb la Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Sospira, Sònia.
Sospiro, sí. Déu-n'hi-do, quin matí. Com teniu l'informatiu, Dolors?
Vinga, doncs, amb aquesta actualització de totes les dades relatives a aquest temporal Glòria que ha afectat de ple aquestes últimes hores tot el litoral de les comarques de Barcelona i de Girona, amb una especial afectació també, com ja sabeu, a tot el que és la llera del riu Tordera, que vaja, ja dèiem que hi havia els temors, ho dèiem ahir, que es desbordés, ha acabat passant aquesta nit, i el que més preocupa és que no és que s'hagi desbordat, sinó que es preveuen aquesta nit i matinada altra vegada tempestes que podrien encara complicar molt més aquesta situació. De fet, s'esperen pluges abundants que descarregaran força entre les 9 del vespre i les 6 de la matinada, aproximadament. Mm. Aquestes són les previsions del Servei Meteorològic del Maresme. Connectaves amb el portaveu del govern de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que és una de les poblacions doncs, afectades sí. pel pas de la borrasca aquesta passada nit. De fet, aquest matí hi havia una visita del vicepresident del govern de la Generalitat, Pere Aragonès, a tota la zona. Diu que els municipis de la Llera avaluaran els desperfectes, que no descarten hores d'ara doncs, fer la declaració de zona catastròfica. També ha explicat Jofre Serret que totes les administracions ja s'han treballat, ja estan coordinades per intentar donar una resposta a una de les principals incidències que aquest temporal ha tingut també. I parlem del servei de la línia de Rodalies. Ha caigut al pont per on passen les vies del tren entre Malgrat i Blanes. Això ha fet que s'hagi interromput el servei. De fet, portem dos dies amb un servei ferroviari caòtic, Sònia.
Sí.
Aquesta afectació, aquest esfondrament parcial d'aquest pont encara complica més la situació i, vaja, haurem de veure en les pròximes hores doncs, fins quan es mantindrà aquesta interrupció del servei. Aquí a Calella encara ens n'hem salvat sí, prou bé, i tant, Sònia, i tant, perquè el principal és que no hi ha ferits, que no hi ha danys personals, això és el més important de tot. Sí que hi han hagut problemes a causa de la pluja i del vent, esllavissades a l'accés a Can Carreres, que a hores d'ara continua tancat, tallat al trànsit, per tant, només es pot entrar i sortir de la urbanització per la banda de Pineda de Mar, els operaris de la brigada municipal ja estan treballant. De fet, es preveu que s'hi estiguin treballant durant tot el dia, per tant, aquí és una informació de servei públic, la gent que visqui a Can Carreres o que vulgui anar a Can Carreres ho hauran de fer per la banda de Pineda. Què passa a Sant Quirze? Ho hem dit des de primera hora del matí que hi havia tancat que s'havia tallat la carretera d'Orsavinyà a l'alçada del punt quilomètric número 1, que és un dels accessos d'Orsavinyà, dels accessos a l'urbanització Sant Quirze.
Sí.
Segons s'acaben d'informar res fa pocs minuts, ja s'ha tornat a reobrir aquesta via, la carretera d'Orsavinyà. Per tant, accessos normalitzats a l'urbanització Sant Quirze. Un altre dels punts que preocupen, i ja dins el nucli urbà, és el carrer Sant Joan, on ha caigut una mitgera d'un edifici provocant doncs, que caiguessin elements de la façana a la via pública. S'ha tancat el trànsit al carrer Sant Joan entre Església i Jovara. Sí que s'ha habilitat un pas per vianants, això és el que comentava Josep Torres, el portaveu del govern, aquest matí a primera hora, sí. Doncs, fent com venim fent en els últims dies, balanç de les afectacions del temporal. Més enllà d'això, doncs poca cosa més. Ens ha comentat, per exemple, desperfectes a la guingueta de la platja de Garbí, no per les onades, aquestes que ens van deixar imatges tan i tan espectaculars, sí. Com per exemple les de Tossa o les de l'Escala, sí, sí. Sinó que ha sigut com a conseqüència del vent que hi ha una passera de fustes que permet accedir a la guingueta. Aquesta no estava prou assentada, no estava prou amarrada i s'hauria de després hi hauria trencat un dels vidres d'aquesta guingueta. Més enllà d'això, poca cosa més. Recordem, això sí, que no cal baixar la guàrdia, sobretot continuem extremant la precaució. El pla Inuncat està ja en fase d'emergència, ja estava alerta, ha passat a fase d'emergència perquè, com dèiem, es preveuen nous episodis de tempestes, de pluges molt abundants aquí a la comarca del Maresme a partir de les 9 de la nit i fins a les 6 de la matinada, demà al dematí encara. Encara hi hauran restes de pluges. Insistim novament en les recomanacions de Protecció Civil, que diuen que evitem en la mesura del possible qualsevol desplaçament interurbà que no sigui imprescindible i vaja, a actuar amb una mica de cap i de senya, sí, que, és el que hauríem de fer cada dia. Escolta'm, aquesta hora ha de començar l'acte de presentació de les proves Ironman a Fitur,
sí.
Aquestes proves que se celebraran aquest any pel maig i per l'octubre, aquí a la ciutat de Calella, és un dels punts forts, doncs, de la presència novament de la ciutat de Calella i de turisme de Calella en aquesta que és una de les fires de la indústria turística més importants a nivell internacional. La presentació es farà a aquesta hora, hi haurà la presència del delegat regional d'Ironman al sud d'Europa, Agustí Pérez, també de la Federació Espanyola de Triatló, el responsable de turisme de Catalunya, també delegació calellenca, assistent aquests dies a Fitur per promocionar la ciutat a nivell turístic. Més coses avui a l'informatiu, veurem fins on arribem, Sònia.
Sí, ja per acabar, Dolors, que estem ja, ens queda molt poquet.
Vinga, doncs, sabeu que a Calella hi ha el protocol de violència, el sí. protocol per l'abordatge de la violència masclista, que es va actualitzar el 2018, que posa en xarxa molts dispositius municipals. Doncs bé, ara s'estan fent unes sessions formatives a tot el personal de l'Ajuntament perquè doncs coneguin quina és la millor manera de prevenir i de donar atenció en casos de violència masclista aquí a la ciutat de Calella.
Molt bé, doncs tot això a partir de la una.
Gràcies.
Que vagi bé, gràcies. La Dolors Llebri, que marxa cap a la redacció. Acabem la ciutat d'avui. Demà tornem a partir de les 10. Esperem que més tranquils. Adéu-siau. Bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho.